Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat.
Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Bon dia i bona hora, 10 i 4 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui, divendres 7 de febrer. Una ciutat que avui rep a un home ben curiós. Exalcalde de la Roca del Vallès, afincat a Pineda des de fa uns quants anys. Es diu Francesc Mestre i té, atenció, una de les col·leccions més importants de l'Estat d'estampetes i recordatoris mortuoris. Amb ell parlem d'aquí uns minuts, serà amb nosaltres aquí al nostre plató, en un divendres en què, com cada setmana, parlarem de cinema amb el Víctor Riera, parlem de les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana. I a partir de les 11 del matí, com cada dia, farem tertúlia. Avui debatrem de temes de ciutat amb el Xavier Arniges, el Xavier Gaset, la Montserrat Casaus, el Lluís Barri, el Joan Torrent i l'Isidre Argelès. I avui acabarem la ciutat amb música de Kenny Loggins, aquest cantant americà, nascut tal dia com avui, de l'any 1948. Salutacions un dia més de qui us parla a aquesta hora del matí. El meu nom, Sònia Muntanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Jornada novament força tranquil·la aquí al Maresme. Avui amb més núvols, però que no pas ahir. Núvols alts i mitjans que estones arribaran a tapar el cel, però que no implicaran cap canvi important de temps. De fet, no esperem precipitacions ni avui ni en els pròxims dies. Sembla que va per llarg, perquè tornem a veure ploure aquí a la comarca. Les temperatures mínimes, com que hem tingut més núvols també durant la matinada, han pujat una mica, tampoc no massa, però sí que han estat una mica més altes respecte a les d'ahir, i pel que fa a les màximes, doncs més o menys, seran com les que vàrem tenir, i fins i tot puntualment podríem baixar una miqueta per la major presència de nuvolositat. Pel que fa als vents, en conjunt fluixos, de component nord-nord-oest aquest matí, gent a sud-sud-oest aquesta tarda, però febles, poc importants, amb una situació marítima dominada pel marejol. Pel que fa a la previsió, de cara a demà dissabte, doncs tot apunta que continuarem parlant d'intervals de núvols sempre poc importants, ja que seran alts o mitjans, que estones poden mig tapar el cel, però sense més conseqüències. Novament també, amb vents fluixos al matí, es reforçaran a la tarda i seran lleugerament moderats de component sud-oest, per tant, una mica la línia del que hem tingut els últims dies. La situació marítima, matí amb marejol, tarda amb àrees de maró, i pel que fa a les temperatures de cara a demà, esperem que puguin baixar una miqueta, especialment les nocturnes. Demà passat, diumenge, s'espera que es mantingui més o menys al mateix temps, per tant, en general, un cap de setmana ben aprofitable, un cap de setmana d'estabilitat, perquè no hi haurà precipitacions, tot i que sí que ens aniran acompanyant alguns núvols sempre poc importants, i tot això amb unes temperatures que seran força fresquetes o fins i tot fredes a primeres hores del dia, però força més suaus i agradables a les hores centrals de la jornada, tant dissabte com diumenge.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Si us heu de moure en vehicle avui per Calella, recordeu que hi ha un tall de 24 hores al carrer Monturiol, entre Rient dels Clares i Àngel Clarà. També un tall al carrer Monturiol, entre Indústria i Amateu, fins a 3 quarts de 12. I un tall al carrer Jovara, entre Sant Joan i Sant Pere, fins a les 11 del matí. I si heu de fer servir el transport públic, recordeu, usuaris de la R1 de Rodalies, que pels danys produïts pel temporal, la circulació de trens entre Malgrat i Massanet-Massanes està interrompuda, habilitat, però, servei alternatiu per carretera. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils funcionen amb normalitat. I aquesta hora, com cada dia, saludo la meva companya Nomi Esteve. Bon dia, Nomi.
Molt bon dia, Sònia.
Què diu una comarca avui?
Doncs bé, la policia local de Mataró ha detingut a una persona després de l'onada de robatoris al centre de la capital maresmenca. Tal com explicàvem fa uns dies, els carrers de l'entorn del pati de Can Marçal han patit en l'últim mes una desena de robatoris en establiments i immobles, i els veïns, evidentment, doncs, estaven molt preocupats. La policia va detenir aquesta setmana a un individu com a presumpte autor del furt d'un mòbil a l'interior del vehicle. L'home va ser retingut per la víctima del robatori, és a dir, el propietari del vehicle va anar a buscar el seu vehicle i es va adonar que algú l'estava intentant prendre el mòbil, i va ser molt valent, sí. I va retenir el delinqüent fins que va acudir al lloc dels fets una patrulla que estava realitzant vigilància específica per la zona. El consistori admet que en els últims dies s'ha registrat un increment d'aquest tipus de delictes, especialment, doncs, com dèiem, a la zona del centre, fet que ha motivat l'augment de la vigilància, sobretot en hores nocturnes, quan baixa el sol, no? Ara és molt fàcil que a partir de les 7 de la tarda ja és fosc, com si fos negra nit, doncs aquest tipus de delictes augmenten. I això, que han augmentat la vigilància tant per Mossos com a agents de paisà, com la policia local en patrulles uniformades. Més enllà d'aquests entorns al centre de Mataró, aquesta situació s'emmarca en un dispositiu específic de vigilància establert per la policia local de Mataró i els Mossos d'Esquadra per donar resposta a l'increment de robatoris en el darrer any, que recordem, més d'un 100% d'aquests robatoris són amb violència.
Sí, sí. Molt bé, què més, Nomi?
Doncs seguim amb més coses, perquè en qüestions immobiliàries...
A veure...
Perquè surt cara, venir a viure al Maresme.
Home, i segons quins llocs del Maresme...
Aquí anem,
hi ha, per exemple, Supermaresme, que, en fi, que això...
Anem bàsicament aquí,
sí.
Perquè la comarca del Maresme torna a batre rècords i situa a 3 poblacions de la comarca en els primers llocs dels habitatges més cars de la demarcació de Barcelona, de la província de Barcelona. Evidentment, Sant Vicenç de Montalt sí. És el municipi amb l'habitatge més car de la demarcació de Barcelona. Atenció, perquè està de diferència amb el més barat, que és Montesquí, amb 675.000 euros de diferència amb el més barat, eh?
Amb el més barat, i quin és el més barat?
Aquí Montesquieu.
Montesquieu, això és el Ripollès, no?
Sí,
Ripollès,
però és la que seria de marcació
de... Sí.
Exacte, segons un estudi de la companyia immobiliària Housewell. L'estudi detalla, doncs, que Sant Vicenç té un preu de venda mitjà, eh?
Sí.
De 736.954 euros,
sí.
Seguits a Cabrils, amb 695.901 euros i a Alella amb 622.900 euros.
Vale.
Per tant, aquests tres poblacions estarien en el rànquing.
Top. En el rànquing hi surt que Alella, diu alguna cosa o no?
No.
No, val.
S'han dedicat sobretot a buscar els municipis més cars i a comparar-los amb els més barats. Per tant, que Alella estaríem, jo crec que en la mitjana. Si no sortim en l'estudi, és positiu perquè... L'estudi és una mica de contrastos.
Jo crec que totes les poblacions del Maresme són molt, molt, molt tentadores, perquè s'hi viu molt bé, el Maresme.
S'hi viu molt bé. Tens la platja, tens la muntanya, i el Maresme, doncs, potser...
Fantàstic.
De fet, mira, el preu mitjà de venda de la demarcació de Barcelona és de 295.000 euros, un 8,6% superior al del 2018. Per tant, els preus tornen a pujar notòriament, jo crec.
Sí, sí.
I un 12,9% per damunt de la mitjana catalana. Mm-hmm. Per tant, sí que és veritat que la província de Barcelona és la que acumula més habitants i, per tant, fa que aquesta mitjana pugi.
Mm-hmm.
L'estudi també ha analitzat els compradors i ara, hores d'ara, la mitjana dels compradors d'edat se situa entre els 42 i 48 anys amb estudis secundaris.
Ja, yeah. I amb un bon sou.
I amb un bon sou, clar. Sí, no? Potser abans la mitjana de quan algú comprava un pis baixava,
sí,
però
sí,
ara
sí.
Suposo fins que no tens una bona estabilitat, com els 42, 48 anys, potser no t'endinses a comprar un habitatge.
Sí. Molt bé, visca el Maresme. Què més, Nomi?
Doncs mira, acabem amb una última notícia dels efectes del temporal Glòria, que
encara,
ja feia dies
sí.
que encara no en parlàvem, perquè el pont que uneix hostal Ric i Tordera a la carretera G512
sí.
i amb la C35 va quedar greument afectat després dels aiguats del Glòria pel desbordament de la Tordera i actualment doncs, està intransitable i atenció... Perquè també, com passa amb el pont de Dit, encara no té data de recuperació o reconstrucció.
Mm.
L'alcalde de Tordera, Joan Carles García, ha explicat a Ràdio Tordera que des del consistori no hi poden fer res perquè el gestor i encarregat de recuperar el pont és el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i que encara no han comunicat una data concreta pel restabliment d'aquest tram. Si et sembla bé,
ja.
Escoltem a l'alcalde de Tordera.
Sentim-lo, sí.
Doncs tornem a estar una mica al mateix, s'ha repara un pont. El pont aquest està intransitable, dependrà de la velocitat que tingui el gestor de la carretera, que és la Generalitat, que és el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, el temps que trigui a reparar aquest pont. Estem parlant de mesos també, segurament, perquè està bastant malmès. Aquí tenim la sort, entre cometes, que la carretera que passa per Fogars, Tordera-Hostalric, que és una alternativa viable, i que la Nacional 2, per via Maçanet, també pot ajudar en aquest sentit, malgrat aquesta carretera estigui tallada.
Joan Carles Garcia diu en tenim permesos.
En tenim permesos. Sí, sí. I si un alcalde diu en tenim permesos, sí, potser sí. Va... Perquè, clar, també és el que diu ell, no? Encara no m'han comunicat res. Per sí, tant, sí. Quan em comuniqui, serà quan em diguin aproximadament una data i després i ja sabrà. Però bé, com deia Joan Carles Garcia, doncs actualment Tordera almenys té dues alternatives viables per carretera, que són, per una banda, es pot seguir per la carretera que passa entre Fogars, Tordera i Hostalric, la BB-5122, i per una altra banda també pot ser una solució fer servir la Nacional 2 per Maçanet de la Selva. Però també deia l'alcalde de Tordera en l'entrevista que li ha fet a Ràdio Tordera, doncs que si la Nacional 2 ja va molt saturada en el punt per Tordera, clar, que potser ara, al tenir una altra via tallada, aquesta saturació, a més de camions, sobretot, es veurà afectada al municipi.
Totalment, sí, sí. Bueno, veurem. Les coses de Palacio van despacio, no? En fi, veurem quan tindrem aquests ponts refets. Alguna cosa més, Naomi?
Ja ho tindríem.
Doncs bon cap de setmana.
Igualment, vinga. Molt bon cap de setmana.
La Naomi Esteve, que marxa cap a la redacció. Si entreu al web radiocalella.cat i com a notícies destacades hi podeu llegir que la quarta mostra dels Premis BOC es projectarà a Calella aquest mes de febrer. Òmnium Cultural inaugurava ahir al Cine Baix de Sant Feliu de Llobregat els Premis BOC, versió original en català 2020, una mostra d'audiovisual en català que es podrà veure a més de 30 seus dels països catalans i a ciutats europees com Munic. És una de les notícies destacades que podeu llegir al web radiocalella.cat, però n'hi ha d'altres. Ahir parlàvem justament amb Joaquín Rosal Fiquian, el director del Cafè Jazz, deia que l'ella és la resistència en el món jazzístic, el Cafè Jazz que s'inaugura avui al Cafè de la Sala Mozart, i l'últim joc de nit de Collonaca Group, el concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella. També podeu recuperar doncs, l'entrevista que fèiem ahir a la gent del Carnaval de l'Alpesma. I anem a fer una lectura ràpida, com cada dia a aquesta hora, dels titulars de la premsa d'avui. El Punt Avui diu a portada continuarà. El periòdico diu Sánchez i Torra regiran la taula de negociació. A La Vanguardia llegim que Sánchez i Torra es citen a la taula de diàleg aquest mes. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, a la portada del diari El País hi llegim que Sánchez i Torra desbloquegen el diàleg i encapçalaran la taula, i El Mundo, a portada, que diu que Sánchez rehabilita Torra i abordarà l'autodeterminació. És el que diu El Mundo a la seva portada. Són les 10:16. Fem una pausa i anem a plató. Avui amb el nostre convidat és un col·leccionista, es diu Francesc Mestre.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Finca City, empresa immobiliària avalada per una trajectòria professional des del 2001 i amb notable experiència en el mercat immobiliari. Aquesta experiència ha portat a Finca City a l'especialització en la venda, lloguer i lloguer turístic, oferint assessorament en la gestió immobiliària per la venda o lloguer, tant a propietaris com a futurs inquilins o compradors. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 3662.
No t'adormis i posa't en marxa, perquè el Carnaval ja és aquí. I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del Carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el Carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al Carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
Carella. A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Calella.
Segueix-nos. Comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter.
@radiocalella.tv. Participa.
radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Textos, àudios, fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella 107.9.
Doncs ja som a plató amb el nostre convidat. És un home ben curiós. Es diu Francesc Mestre. Què tal, senyor Mestre? Molt bon dia.
Molt bon dia.
I dic ben curiós perquè hi ha molta gent que col·lecciona moltes coses, moltes, però col·leccionar estampetes mortuòries...
Bé, no, es diu recordatoris.
O recordatoris, no? Sí. Recordatoris. De què li ve vostè això?
Bé, suposo que des de petit ja m'agradava col·leccionar coses. I a mesura que vaig anar fent gran, es van anar morint doncs, algun tiet, algun amic, i els pares hi anaven guardant els recordatoris i bueno, se'n van anar acumulant, fins que al final vaig decidir doncs, continuar, diguem-ne, aquest... No és una col·lecció, ara és un arxiu, això ja.
Tu diràs. Sí, ara sí. Començarem a veure imatges perquè el Francesc Mestre ens explicava que té tantes coses i col·lecciona tantes coses que ha hagut de marxar en part de casa, no? Deia, si no un dia d'aquests em faran fora de casa, i té un local a Pineda, que justament hi vam anar doncs, a filmar unes imatges, on hi emmagatzema doncs, totes aquestes coses que vostè col·lecciona, no?
Sí, i no hi són totes.
Mm-hmm. Un local que és el carrer Major de Pineda?
Carrer Major, sí? Número 30.
Una de les curiositats del Francesc és que... Bueno, el Francesc Mestre és exalcalde, que això és una cosa que jo, a mi em va sobtar. Dic, què fa un exalcalde, en aquest cas de la Roca del Vallès, col·leccionant doncs això, no? Recordatoris mortuoris?
Sí.
Quan era alcalde també col·leccionava o no?
Sí, sí, ja fa molts anys.
Ja fa molts anys.
Sí. També vaig sortir a la tele quan estava aquí a Pineda, la Maria Pau Huguet, em va venir sí. Una entrevista a casa, em sembla.
Per parlar d'això, sí.
Sí.
Doncs ens ha fet arribar el seu recordatori. Sí, el seu recordatori. Vostè ja se l'ha fet.
Sí, exactament. Ja l'estic donant en vida.
Sí, i per què s'ha fet el recordatori, Francesc?
Bé, perquè és una manera de despedir-se en vida per aquest camí que portem.
Em fa gràcia perquè en el recordatori que ens ha fet arribar diu el quart fill de Joan i Magdalena va obrir els ulls l'1 de febrer del 45, diu tanco els ulls i ho deixa en blanc perquè tu mateix el dia que mori el Francesc doncs puguem posar el lloc on t'ha mort, no? Exalumne, exescolta, exalcalde, regidor, exmarit, ex, perquè suposo que ja és mort, no? Aquí.
Exactament. Clar. Sí, representa que exactament la meva petita història.
Molt bé. Mira, ara veiem algunes imatges. Francesc, les podem comentar?
Sí.
Vostè té una col·lecció de moltes persones que ja no hi són i de moltes persones VIP. Expliqui-m'ho, això.
Bé, com que és un tema que a algunes persones els hi fa una mica de iuio, per dir-ho d'alguna manera, que cosa estranya, aleshores, doncs, he fet uns petits àlbums, perquè ja he fet alguna exposició, dels VIPs doncs, de persones importants, uh-huh. antics, persones de la cultura, persones de religioses o polítics, més selectes. A veure, uh-huh. per mi són importants tots.
I tant que sí.
El que és desconegut, com el que és molt conegut.
Cadascú és important a casa seva, no?
Exacte.
I per tant, cadascú, quan ens falta algú de casa, per nosaltres és el més important.
Sí.
I per tant, tots tenen el mateix lloc a l'estanteria, no?
Exactament.
Podríem dir, no? Hi ha recordatoris, imagino, per exemple, el del dictador, per exemple,
sí.
o altres personalitats, que no deu ser fàcil aconseguir-los, no? Perquè són els originals.
Sí. La majoria, bueno, el 99% són originals.
Uh-huh.
Hi ha alguna fotocòpia, però sí, són originals. La gent me'ls dona i com que saben que tinc aquesta afició o aquest gust per conservar la nostra història, doncs me'ls donen.
Uh-huh. I aquests dels VIPs, com els ha aconseguit en el seu moment?
Bé,
com els ha aconseguit?
Per amistats i... Bé, per exemple, una cosa curiosa diu, estic a l'enterrament d'en Brossa. Una amiga meva diu, et guardo el recordatori. I em va portar el recordatori d'en Brossa. Vull dir, i així, per amistat i per feeling, per dir-ho d'alguna manera, doncs la gent m'ho dona.
D'aquests VIPs, qui ens destacaria dels més importants que té, de personalitats rellevants, a la història?
Sí, sí. Els que tinc més apreci són els de Catalunya, no? Pels de casa, per dir-ho d'alguna manera, sí. Sense desmereixer els altres. És molt difícil. Com a anècdota, em va costar aconseguir el recordatori de Joan Coromines, que va morir a Pineda.
Sí, i tant.
I tothom el tenia, menys jo. Uh-huh. I estava vivint a Pineda i al final me'l va proporcionar la senyora que anava a netejar a casa d'en Coromines. No? Uh-huh. Vull dir, petites anècdotes. El de Josep Pla també em va costar molt aconseguir-lo, això que anava a Palafrugell quan treballava i tenia amistats allà, i una senyora gran diu, jo el tinc, i me'l va donar, i em va fer molta il·lusió tenir el de Josep Pla. Vull dir, és que no acabaríem d'anècdotes dels recordatoris que tinc, doncs, tots tenen una petita anècdota, una petita il·lusió.
Clar, els dels papes morts, per exemple,
sí.
Té els originals, també?
Alguns, sí.
Alguns.
Sí, sí, en tinc un de papa, que ara no me'n recordo, del 1700 o del 1800.
I aquest, per exemple, com el va aconseguir?
Ni me'n recordo, ja.
També a través d'amistats?
Sí,
o...
sí, 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 sí.
I vostè què en farà de tot això, Francesc?
Bé, de moment he arribat a un acord amb l'Ajuntament de la Roca del Vallès, li vaig anar a presentar aquests àlbums VIPs i el que tenia, i l'alcalde i el regidor de Cultura doncs m'han dit que me l'acceptaven, i ara està a l'Arxiu Municipal.
Que, de la Roca?
De la Roca
del Vallès. Perquè vostè és fill de la Roca?
No. I allà a l'Arxiu Municipal té una mateixa temperatura i no es pot cremar. I hi ha unes 100 capses d'arxivadors, que és un arxiu... viu, què vol dir? Que es pot anar a consultar, i està per ordre alfabètic, i llavors hi vaig un cop o dos al mes i n'hi porto, i fins que jo tanqui els ulls i l'arxivera de la Roca, si vol continuar, que continuï. I està en vistes que es pugui visitar tothom, o sigui, que es farà públic, si en és, que pot anar, la gent pot consultar i mirar l'arxiu aquest. De recordatoris.
El Francesc Mestre ens comentava que la seva és la segona col·lecció més important de la península Ibèrica,
que jo sàpiga,
de
sí.
Recordatoris.
Exactament, sí, que jo sàpiga, sí. No en conec cap que tingui... sembla que ja passo, si no recordo malament, de 75.000. I ara la meva feina és anar-hi posant fotografies, perquè m'agrada veure el recordatori amb la persona, i les trec de revistes, de diaris, i les enganxo en el recordatori, i n'hi dec tenir de fotografies 15 o 20.000.
La persona que ostenta el primer lloc en el rànquing i té contacte amb vostè, sap d'on
bé,
és?
Bé, sí, és una persona gran, és el... ara ja no me'n recordaré, perquè també té diversos rècords Guinness, és el senyor Gavín, que és una miqueta gran, bastant gran, espero que estigui viu, i aquest té la col·lecció al Monestir de les Avellanes, i té diversos rècords Guinness, i em sembla que passa de 250.000 recordatoris. Jo hi he anat, n'hi porto molts, el que passa que no els té arxivats com ho tinc jo, alfabètic.
Ben endreçat,
exactament,
no?
Exactament, però en té molts.
M'imagino, ara, deixi'm que hi posi un toc d'humor, senyor mestre, m'imagino vostè consultant cada dia els tanatoris, no? a través d'internet a veure les persones que hi han traspassat?
No.
O com ho fa per saber qui mora i qui no mora?
No vaig als tanatoris. El que passa que si vaig amb algun enterro, encara que si estic viatjant, que he viatjat doncs, pel que sigui, i aprofito doncs, per anar als enterros, per anar a recollir personalment el recordatori. Això m'ha passat a Galícia, a Extremadura, m'ha passat a alguns llocs.
És a dir, que vostè va a enterraments de gent que no coneix?
De no conec en absolut. I recullo el recordatori que em fa, no sé si es diu il·lusió, sinó és per ampliar doncs, aquest arxiu.
Déu-n'hi-do, eh? És ben curiós, eh?
Sí, sí.
I s'espera a tota la cerimònia?
Sí. I allà, jo he estat a diversos pobles per la feina o per el caminar d'aquesta vida i ja me'ls porten a casa, ja me'ls tiren a la bústia.
Clar, ja el coneixen, ja ho saben.
I aleshores la gent va a Manresa o a Reus i què em faig del recordatori? Doncs me'l guarden i me'l donen.
El Francesc col·lecciona recordatoris en aquest cas doncs, de persones que traspassades, però també col·lecciona més coses.
Sí, d'estampes que cada vegada se'n fan menys, doncs estampes en tinc moltes, no ho sé, 7 o 8.000 o 10.000, no ho sé, les que tinc molts àlbums, arxivades per sants, per ordre alfabètic, les Mares de Déu per ordre alfabètic, el Sant Sopar, el Mes de Maria, bueno, els tinc arxivats amb àlbums i en tinc moltes, d'estampes de comunió. I, bueno.
La veritat és que veiem les imatges de la seva galeria, ho té tot molt ben endreçat, eh? Clar, és que tot això en una casa hi arriba un moment...
Sí, això és un aniversari que vaig fer 70 anys, uns amics em van regalar això. Sí, algunes
entrevistes que li han fet, no? Retalls de premsa d'algunes entrevistes que...
Exacte.
I quan vostè no hi sigui, Francesc, deixarà alguna cosa a Pineda o no? O s'ho porta tot cap a la Roca?
No. Bueno, jo m'agradaria que algunes coses quedessin a Pineda. No n'he parlat, però, per exemple, allò de les estampes, que és cosa molt curiosa, m'agradaria que es quedessin en algun arxiu municipal, perquè no deixa de ser història, això.
I tant. L'Ajuntament de Pineda hi té contacte. Vostès saben que vostè és una persona doncs, que viu al municipi, que col·lecciona totes aquestes coses, saben?
Sí. Jo vaig a la Roca i, vull dir, la gent em coneix, em recorda i m'apareix.
No, hi parlo de Pineda, de la Roca de Pineda. Que si l'Ajuntament de Pineda sap que vostè, doncs...
No.
No s'ha posat vostè en contacte amb el Departament de Cultura de...
No, perquè fa pocs mesos que estic en el local aquest. Però sí que m'hi hauré de posar amb l'arxiu municipal a veure si ve la regidora de Cultura, perquè aquest local, la meva intenció és promocionar el col·leccionisme. Ara tinc previst, si no hi ha res de nou, fer un parell d'exposicions a l'Escola Sant Jordi pels nens, perquè vegin que hi ha altres coses que no solament cromos o la tablet.
M'agradaria
promocionar això. Promocionar el col·leccionisme i anar per les escoles ensenyar-los com se col·lecciona, com es fan aquestes coses.
Veiem rellotges també, eh?
Sí,
campanes
sí,
ara mateix, sí. Aquestes campanetes.
Exactament,
també.
Exactament, sí. L'altre dia va venir una nena. L'altre dia va venir una nena de 12 anys i va dir, la seva mare diu, que tens algun mineral? Dic, sí, i li vaig donar una cartolina amb 10 o 12 minerals petits i els hi vaig donar. Diu, me'ls dona? Dic, sí, te'ls dono. I li va fer... Doncs, què espero d'aquesta nena? Doncs d'aquí 20 o 30 anys tingui una bona col·lecció de minerals.
Clar. Perquè aquesta galeria que vostè té a Pineda, que suposo que se la deu pagar vostè...
Sí, és privada, sí.
Es pot visitar? La gent de Pineda pot venir?
Sí, l'altre dia vaig sortir a la revista Ponent, que explica doncs, que pot venir tothom qui vulgui. Hi ha una mostra de diverses coses i no hi ha cap compromís, ni venc res, ho ensenyo, intercanvio i per promocionar el col·leccionisme. Pot venir tothom.
Està al carrer Major?
Número 30.
Número 30, i a quina hora es pot visitar, Francesc?
Bé, a la porta posa hores de visita quan jo hi estigui.
Clar, però més o menys a quines hores hi és.
I vaig als matins i les tardes.
Als matins i les tardes.
Sí, com que estic jubilat, doncs allà m'entretinc i vaig arxivant coses.
Molt bé, Francesc, doncs escolti'm, jo espero que el seu recordatori haver d'emplenar aquest espai buit que ha deixat vostè d'aquí molt de temps.
Jo també ho espero. Sí, sí.
Ens el guardarem. Ens el guardarem amb molt de carinyo i tant de bo, doncs, tot això que vostè va col·leccionant i va guardant, doncs, quedi en un lloc ben guardat perquè la gent, doncs, ho pugui visitar i ho pugui consultar.
D'acord.
Molt bé, Francesc, doncs, gràcies per haver-nos vingut a visitar i explicar-nos aquestes curiositats.
I gràcies per atendre'm i poder-me explicar a Ràdio Calella. M'ha agradat molt.
Molt bé, gràcies, Francesc. Fem una pausa i, com cada divendres, amb el Víctor Riera parlem de cine. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Prepara't. Amb InLingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1, requisits d'accés, edat mínima 16 anys, nivell acadèmic o de coneixements generals, mínim segon curs d'ESO o equivalent, nivell d'anglès A2 acreditat o contrastat amb prova de nivell. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua, carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres.
Jo, veient com tu somrius, sóc el nen que ahir vaig ser. Sí, jo veig pels teus somnis, la por no vindrà mai, i així sabràs que viure és molt bonic. Cauen mil llàgrimes al mar. Tu mai no em veuràs plorar. I és que sols la teva joia allunya el meu dolor, i així jo sé que viure és molt bonic.
La versió que va fer la cantant Noa d'aquesta cançó tan bonica, La vida és bella, i que va incloure el disc de la Marató d'aquesta passada edició. Víctor Riera, bon dia.
Molt bé, ho has lligat, has mirat amb cinema, no? Clar. Perquè la banda sonora, mira, molt
banda
bé.
Banda sonora de la pel·lícula,
que maca.
La vida és bella, és vella.
És
i el cinema maco. També és molt, molt vell,
Vinga, va, això ja, és que ja som divendres, això vol dir que som divendres, Sònia.
Escolta, què t'ha semblat el col·leccionista?
Bueno, l'he trobat molt curiós, l'he trobat molt curiós. Jo primer, quan vas dir que vindria, m'imaginava una cosa més lúgubre, una cosa més...
Sí.
I en veritat no he vist una cosa entranyable,
sí.
Una cosa entranyable.
Sí, està clar, està clar.
És una cosa curiosa.
El Francesc Mestre, recordeu que té una galeria al carrer Major de Pineda, número 30, eh, que la podeu visitar, que hi ha coses molt curioses.
Sí, sí, sí.
Bueno, són les 10 i... De fet, fa 20 minuts que m'he de les 11 del matí, avui...
Va, me tires la cinta, per això.
Home, anem... Molt bé de temps avui, que sempre amb el Víctor hem de córrer
que
molt.
Que sempre vaig superespitós, eh? A veure si avui me tranquil·litzo.
I ens ho fem amb calma.
Sí, avui m'agradaria parlar-te d'un director... Jo sempre faig el mateix, que a vegades quan parlem dels tràilers hi ha algun que digui, ai, aquest director algun dia hem de parlar. I ara no fa gaire... Vam estrenar una pel·lícula, ara no me'n recordo ni com es diu, em sap greu, en Roy Anderson,
sí.
Va estrenar una pel·lícula, i estava, el que sé que no me'n recordo com es diu, Sony, no m'ho he apuntat, jo hi vaig anar a veure-la i em va agradar bastant.
És de quan és la pel·lícula?
No, ara, que es va estrenar poder fa un parell de setmanes o així, i ho podria buscar, bueno, és igual, que la gent si no ho busqui. La cosa està que m'agradaria parlar d'aquest director, en Roy Anderson, és un director suec, i t'explico una història que és molt curiosa, perquè aquest senyor, l'any 1970, va fer una pel·lícula que es deia Una història d'amor suec, que era d'uns adolescents. Estava bastant bé la pel·lícula, eh? Una pel·lícula bastant convencional.
Sí.
I després, al cap de pocs anys, l'any 75, va fer una altra pel·lícula que es deia Gilead, que va ser un fracàs absolut.
Vaja.
Va ser un fracàs. Llavors l'home es va posar a fer spots publicitaris, algun curt, i 25 anys després, va tardar 25 anys, a l'any 2000, a fer una pel·lícula... que a mi m'encanta, és una pel·lícula divertidíssima, bastant... És d'aquestes, t'haig de dir, una mica, no sé com dir-ho, d'aquestes d'arte i ensaio, que feia temps que no portava una mica més rara, però és una pel·lícula divertidíssima que es diu Cançons del segon pis.
Canciones del segundo piso.
Que la música, et diré que la música és d'en Benny Anderson, que tot i tenir el mateix cognom que el director, no són parents. En Benny Anderson era un antic membre del grup ABBA.
Ah, sí?
I és el que va fer aquesta banda sonora.
Ah, clar, en Benny.
I està molt...
Sí, sí.
I en veritat, la banda sonora, jo crec que encaixa molt bé la pel·lícula. Jo t'explico perquè és bastant particular el director aquest. Diguem-ne, des que va fer aquesta pel·lícula, que aquesta sí que va tenir èxit, les pel·lícules que ha fet després, totes, diguem-ne que ha seguit aquesta estètica, que és, tu has d'imaginar una mica, és una mica difícil d'explicar, eh? Per la gent que no l'hagi vist. Imagina't que tota la pel·lícula són plans generals, és a dir, com si fossin petites escenes de teatre. Saps que la pel·lícula... normalment a les pel·lícules tenim un pla general, després poder un pla curt del personatge.
Clar, sí, sí.
Aquí no, és tota l'estona plans estàtics de, per exemple... En aquesta, per això es diu també Cançons del segon pis, perquè passa moltes escenes en un bloc de pisos, en un edifici.
Sí.
Llavors,
veus
una habitació amb un llit, hi ha una petita escena que passa en un parell de minuts, una altra habitació diferent, i totes les coses són aquests plans estàtics, gairebé com quadres, però és molt divertit perquè si t'hi fixes, saps com els llibres aquells d'en Wally?
Sí.
Que
hi
ha, per exemple, una escena d'un senyor que l'han acomiadat de l'empresa i està allà, ai, sisplau, en un passadís, no me recordo si sent el seu jefe, dient-li, ai, no m'acomiadat. I si t'hi fixes, a totes les portes del passadís veus que hi ha gent espiant, mirant què està passant. Però clar, t'hi has de fixar perquè tu veus allà un pla i te centres en el que hi ha enmig de l'escena, però és que hi ha molts de detalls de darrere, perquè el que fa aquest director és recrear amb un estudi tot, la majoria de coses són decorats, o sigui, no realment no han gravat en una oficina, en una casa, sinó en un plató han decorat molt bé, que realment semblen habitacions. És com una feina una mica... no sé si com de pintor, de... És com molt... És molt particular, i aquesta pel·lícula li va funcionar, i totes les pel·lícules que ha fet després, ja n'ha fet 3 o 4 més, l'he trobat aquí, es diu Sobre lo infinito, aquesta última que ha estrenat ara, que també està prou bé, i totes ells com si agafa aquest estil, i és algo bastant indescriptible. Jo mai havia vist res així. Jo crec que és la típica pel·lícula que... Jo crec que és el cliché perfecte d'aquella que dius o t'agrada molt o no la suportes.
O no la suportes, sí. La...
Me resulta difícil pensar que algú li deixarà indiferent la pel·lícula, eh?
Canciones del segundo piso.
Canciones del segundo piso. Si algú s'anima, és la típica que està al Filmin, que la poda, no és sí? difícil de trobar. I és això que dic jo, si algú té ganes de veure alguna cosa realment diferent, i a més és que és divertida, a mi és una mica surrealista.
De quin any és aquesta
pel·li? És de l'any 2000, no, no ho havia dit, és veritat, és de l'any 2000, i forma part d'una trilogia, després van fer dues pel·lícules més. Però bueno, aquesta, per exemple, aquesta nova no forma part de la trilogia i és més o menys el mateix estil. Mm-hmm. Si t'agrada una, saps que en podràs veure unes quantes més del mateix estil, si no, doncs bé. Però que la gent, jo animaria que la gent ho provi, perquè és això que dic jo, és que a més és divertida, és molt una comèdia, és una mica surrealista, una mica... Mm-hmm. I bueno, diguem-ne que no he explicat res de l'argument.
I no fan planos curts? De...
No, és tota la zona com si veiessis petites escenes. Hi ha alt i baixos, sí que hi ha algun moment més de baixón.
Yeah.
A veure, no ho sé, és arriscar-te a dir bueno. que vaig a provar alguna cosa, però és el que dic jo, és molt, molt divertida. Eh?
Molt bé,
és,
doncs.
És, bueno, no ho sé, jo la recomano a tothom que tingui d'arriscar-se a provar alguna cosa diferent, perquè és això que dic jo, no és una pel·lícula dura ni res, vull dir que és agradable de veure. Però estèticament... Bueno.
Val. Canciones del segundo
piso. Canciones del
segundo piso,
piso, a veure, cançons del segon pis, a veure si algú s'anima a veure-la, eh? Si no, també tenim estrenes.
Doncs va.
El cap de setmana, que és el cap de setmana dels Oscars, que jo no me'n recordava.
Sí, aquest diumenge aquest, a la nit, exacte. Matinada de diumenge a dilluns, no?
I, exacte, sí. I tenim encara alguna pel·lícula de les que són, tenen algunes nominacions. La primera crec que no, és una pel·lícula de superherois. A mi no és que em cridi gaire l'atenció, però bé, és una pel·lícula... d'aquestes de la DC, que es diu Aves de Presa.
¿Sabes lo que es un arlequín? Un arlequín está para servir. No es nada sin un amo. Dejando eso a un lado, a nadie le importamos. Una mierda.
És una pel·lícula familiar, no? Pel,
bueno, no
per qui
pensis,
tu és,
eh? Bueno, és de superherois, però sí? És una mica... La protagonista, és la, que és la Margot Robbie, que és la Harley Quinn, que diguem-ne que era... representa que era com la nòvia del Joker, i que en aquest cas té la seva pròpia pel·lícula, i representa que ho deixa amb el Joker, i s'uneix, em sembla que és amb tres heroïnes més... per lluitar contra un, bueno, contra un criminal que està, bueno, que està perseguint una nena. Llavors han de protegir aquesta nena. Però és una mica més... No, poder tampoc seria fosca la paraula, però que és d'aquestes així que és per passar l'estona, però no és tan, poder, tan lleugera com altres d'aquestes de superherois. Que la gent vegi el trailer, a veure què li sembla.
Però escolta, més animada o no?
No, és de personatges. És, de fet, la Harley Quinn era un personatge que ja sortia a una pel·lícula que es deia Esquadrón Suïcida, i en aquí ja, bueno, ja com que exploten aquí al màxim això dels superherois, doncs li han donat una pel·lícula per ella sola. I haurem de veure què tal funciona. Ara portàvem una setmana sense pel·lis de superherois, a veure què tal.
Molt bé.
Tenim una altra, que aquesta sí que té... amb aquestes coses tan estranyes dels calendaris, la Margot Robbie torna a aparèixer en aquesta pel·lícula, o sigui que tenim dues estrenes on apareix ella, en aquest cas també al costat de la Charlize Theron, que les dues estan nominades als Oscars, i amb la Nicole Kidman protagonitza una pel·lícula que es diu El Escándalo.
Silencio en el plató.
La televisión en abierto es el sector más competitivo del mundo.
Para que una cadena emita las 24 horas del día, necesita algo que retenga la audiencia.
Ponte un vestido más corto.
Por algo quitan las mesas.
Ya dejamos que las mujeres jueguen...
Ja més o menys s'insinuen aquí en el tràiler, que jo no ho recordava, i ara el 2016 hi va haver-hi la polèmica amb la Fox News que la presentadora estrella de la cadena, la Gretchen Carlson, que en aquest cas és la Nicole Kidman que la interpreta, decideix acusar d'abús sexual al cap de l'empresa, que diu que té unes pràctiques que no són normals, i quan ella decideix fer el pas... altres s'hi decideixen sumar, no? Llavors això crea una mica uns certs bàndols a dins de l'empresa. Al final això va provocar que realment en Roger Ailes, que era com el cap, que abandonés l'empresa, o sigui, realment ho van aconseguir, i representa que aquesta presentadora va ser una de les pioneres d'això del moviment Me Too, que després va posar tanta cua, i la pel·lícula doncs ens mostra això, tot això, els fets aquests realment que van passar, i és el que deia, que tenim dues candidates als Oscars. I es veu interessant la pel·lícula.
Es diu El Escándalo.
El Escándalo.
Molt bé. Què més, Víctor?
Tenim una altra que potser és la més interessant... Bueno, la més interessant no, això és molt subjectiu. Sí. La que a mi em sembla més interessant, que és en Terrence Malick, que passa una mica allò que deia abans del típic director que poder o l'odies o t'agrada molt, i amb una pel·lícula... sempre és un estil bastant particular, i estrena una pel·lícula que es diu Vida Oculta.
tuve un sueño. Soñé que podíamos construir nuestro nido arriba, en los árboles. Que podíamos volar como pájaros hacia las montañas.
Que maca la música aquesta.
Sí, molt maca.
El Terence Malick és el director de La delgada línia roja o L'àrbol de la vida. La gent diu que li sonaran. Aquesta pel·lícula està basada també en fets reals. És una altra pel·lícula de la Segona Guerra Mundial i es centra en un matrimoni de camperols austríac que té tres filles i que es neguen a donar suport al nazisme.
Yeah.
Llavors, com et pots suposar, doncs això els hi portarà greus conseqüències i és d'aquestes pel·lícules amb substància, però amb aquesta estètica d'en Terrence Malick, que és molt de planos amb gran angular, apropant-se molt a les coses, una mica aclaparadora.
És ben bé el contrari de la primera pel·lícula de la
és
que hem parlat.
És el contrari, no? Exactament, ara ho has dit, perquè aquesta és molt movent-se sí. a la càmera, apropant-se a les coses, és totalment el contrari.
Sí.
Dura 3 hores, és bastant llargueta. Llavors, a la gent que coneixerà el director i li agradi, doncs jo crec que no li defraudarà, i a la gent que no li agradi, serà arriscar-se.
És una de les estrenes, Vida Oculta.
Vida Oculta.
Sí, eh? Sí. Què
tenim
més?
La comèdia francesa de la setmana,
com sempre.
En aquest cas, bueno, es veu bastant particular, és una pel·lícula que es diu Una missió de locos.
Soy el doctor Tardí. Empiece por decirme cómo se llama.
León Milán, nombre en clave, Leo.
León Milán no existe.
Es mi tapadera.
¿De verdad crees que es un espía?
A tu chica la sigue una furgoneta. O la van a secuestrar o la van a matar.
Pero no te asustes, mi amor. El tío se cree el mismísimo James Bond.
Una missió de locos.
Sí, els que sentíem que parlaven, però és que és un psiquiatre parlant amb el seu pacient,
sí.
que li diu, això ja ho sentíem en el tràiler, que diu que ell en veritat és un agent secret,
uh-huh.
i li diu això, veus aquesta furgoneta que la teva dona li passarà, i és que el pitjor, bueno, el que passa és que realment li passa alguna cosa a la seva dona, i la segresten, i diu, ostres, a veure si serà veritat el que em diu ell.
Vaja.
Llavors, l'ajuda, el deixa sortir del centre de salut mental perquè l'ajudi i els dos anar a intentar veure què passa amb la seva dona. I, bueno, ja te pots imaginar tot ple de peripècies que els hi passaran als dos.
Ja ho crec.
Es veu divertida.
Molt bé.
Es veu divertida,
Una missió de locos,
Una missió de locos.
Sí.
I acabem amb una altra pel·lícula sueca, molt diferent, que no té res a veure amb la que hem parlat abans. És una pel·lícula de l'Evan Akin que es diu Solo nos queda bailar.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú quién eres?
Soy Irakli, el sustituto.
¿Tú sabes dónde estás?
Sí, claro, en la Compañía Nacional de Georgia.
¡Pues quítate ese pendiente!
Pero qué raro es ese chico, ¿no?
¿A ti te parece que lo hace mejor que yo?
En la danza georgiana... Digues,
Víctor. És d'aquestes pel·lícules de dansa, de
sí.
gent que li agradi el ball, la disfrutarà, i és la vida d'un dels principals ballarins de la Companyia Nacional de Dansa de Geòrgia, que és en Merab, que de cop té una sacsejada perquè arriba un nou membre a la companyia, que és l'Irakli, que ell sent algú, s'enamora d'ell, però, a més, resulta que és el seu principal rival per la propera estrena de l'obra de la companyia.
Mm-hmm.
Llavors, bueno, veurem aquí què passa amb els personatges, tot envoltat amb això, amb coreografies, amb això que dic jo, la gent que li agradi el ball, li agradarà la pel·lícula.
Molt bé.
I personatges i ball.
Doncs es diu Solo nos queda bailar, eh? Sempre és un bon recurs, bailar.
Sí, bueno, tenim bastant variat, potser no molt esplèndides aquesta setmana, però variades, com sempre, una mica de tot.
Molt bé, Víctor, tens planillo per aquest cap de setmana?
Sí, sempre tinc coses, Sònia, sempre,
sempre
estic liat.
Molt bé, doncs vinga, bon cap de setmana,
Igualment.
Víctor, que vagi bé, gràcies, adéu. El Víctor Riera, que marxa com cada divendres, després de presentar-nos les estrenes del cap de setmana, i posem una miqueta de música, vinga.
Yo también sé jugar y me hubiera divertido. Es mejor que llorar y sentirme malherido. Si me dolió tu adiós, ¿para qué voy a negarlo? Pero fue lo mejor. Viví un infierno a tu lado. llorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer. Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé. Yo hoy te pido disculpas si un día dije que jamás podría olvidarte, que siempre te iba a amar. Te olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Acá entre nos jamás creí ni una de tus mentiras. Te olvidé y la verdad más fácil de lo que esperaba. Me dolió, pero no me morí como pensabas. Sacaste el cobre justo al tiempo que yo de ti me enamoraba. Llorar por ti fue lo peor que pude hacer. Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé. Y hoy te pido disculpas si un día dije que jamás podría olvidarte, que siempre te iba a amar. Te olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Acá entre nos jamás creí ni una de tus mentiras. Te olvidé y la verdad más fácil de lo que esperaba. Me dolió, pero no me morí como pensabas. Sacaste el cobre justo al tiempo que yo de ti.
És el nou èxit d'Alejandro Fernández, es diu Te Olvidé. 4 minuts camí de les 11 del matí. Els aprofitem a fer un repàs a l'agenda cultural del país. Avui divendres, a partir de les 6, a l'Espai Jove de Can Saleta, creació d'una biblio jove a l'espai per compartir llibres i lectura. I també avui, a partir de les 10 de la nit, a la Sala Mozart, inauguració del 21è Cafè Jazz, avui amb un concert amb Lluís González al piano, Pedro Cortejosa, un saxonor, Josep Cordobés a la bateria i Rai Ferrer al contrabaix. L'entrada és gratuïta. De cara a demà dissabte, a partir de 11:45, hi ha la Biblioteca Can Salvador de la plaça, activitat infantil a càrrec de Montse. Cal una inscripció prèvia. És per a nens i nenes a partir dels 4 anys. I també demà al vespre, a 10:45, a la Sala Mozart, dins el Cicle Cultural, podreu veure El sud del paral·lel, amb Carlos Gramaje i Caral Albinyana, una comèdia musical amb cançons de Dagoll Llegón. Les entrades a 10 euros les podeu comprar anticipades a www.entrepolis.com o via taquilla de 5 a 8 del vespre i també abans de l'espectacle, sempre i quan no s'hagin exhaurit. I de cara a diumenge, destaquem un parell de punts. A partir de la 1, l'església, a la plaça de l'Església, celebració de la festa de Sant Antoni Abat i benedicció dels animals, que organitza el Pavi Moltó en col·laboració amb l'Ajuntament. I a 6:45 de la tarda, al Teatre Orfeo, dins la promoció del 46è concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella, podreu veure l'obra L'últim xoc de la nit, a càrrec de Collonaca Grup Teatre de Terrassa. Les entrades les podeu comprar al teatre el diumenge d'una a dues o també una hora abans de la funció. Arribarem a les 11 del matí, volia dir, amb la música de Paul and the Cats, a les 11 les notícies i després la tertúlia amb els tertulians dels divendres.
Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, our mother's nature's recipes, that brings the bare necessities of life. couldn't be fonder of my big home. Debbies are buzzing in the tree to make some honey just for me. And you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities are Mother Nature's recipes that brings the bare necessities of life.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. El president espanyol Pedro Sánchez i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han firmat fa pocs minuts un acord de col·laboració entre el govern central i el consistori barceloní. Coneguem, doncs, com ha anat aquesta reunió i el contingut d'aquest acord de la mà de la periodista de la xarxa, Mònica Hernández. Mònica, bon dia, què ens en pots explicar?
Bon dia. Doncs un acord que preveu tres punts. El primer, recuperar el conveni de la Capitalitat Cultural i Científica de Barcelona. Això què vol dir? Doncs que es contempla el finançament per part de l'Estat de grans infraestructures i projectes culturals i científics per a la ciutat. El segon punt d'aquest pacte és la tercera Conferència Internacional d'Educació Superior de la UNESCO, que Barcelona aspira a encapçalar i a acollir l'any 2021. Diu el govern d'Espanya que donarà suport a aquesta proposta perquè la capital catalana pugui ser la seu d'aquesta conferència internacional. I tercer i últim punt d'aquest acord, la convocatòria de la Comissió de Col·laboració Interadministrativa, és a dir, noves reunions entre les dues administracions per poder recuperar temes i inversions pendents per a la ciutat. Recordem que feia 11 anys que un president del govern espanyol no feia una visita institucional a l'Ajuntament de Barcelona. L'últim va ser José Luis Rodríguez Zapatero, en l'època de l'alcalde Jordi Hereu, i el que han fet Ada Colau i també el president Pedro Sánchez és destacar la cordialitat de la trobada i que per fi s'hagi establert un full de ruta per tractar temes d'interès general per a la ciutat de Barcelona.
Gràcies, Mònica. Doncs aquesta és l'última hora d'aquest acord signat entre el president del govern espanyol i Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, tot plegat l'endemà de la trobada de Sánchez amb el president de la Generalitat, Quim Torra. Una trobada que ha valorat com a positiva en declaracions de la xarxa Susana Segovia, la portaveu de Catalunya en Comú Podem al Parlament.
És un bon punt de partida. Nosaltres creiem que per realment trobar solucions i avançar, el que s'ha de fer és seure i parlar molt i ser capaç d'escoltar l'altre. Per tant, justament, evitar línies vermelles i evitar apriorismes que et limitin l'objectiu i el contingut de la trobada. Per tant, esperem que d'aquestes trobades surtin efectivament un pla de treball, un calendari i que les solucions i els resultats no seran ni demà passat, però esperem que segueixin avançant positivament.
Recordem que també es va anunciar que hi hauria una segona reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat i que s'ha de celebrar aquest mateix febrer. Més qüestions. Tornem a l'àmbit local. El Parc Natural de l'Alt Pirineu ha completat aquests dies les actuacions més urgents derivades dels efectes del temporal Glòria, que va provocar intenses nevades en aquesta àrea. Una informació que ens amplien des de Ràdio Tremp. Anna Solana, bon dia.
Bon dia. Senyals caigudes pel pes de la neu, arbres tombats en senders senyalitzats, murs caiguts en camins i pistes forestals són algunes de les incidències més destacades. La brigada de manteniment del parc ja ha començat a treballar en les reparacions. Tanmateix, es calcula que a mesura que es pugui accedir a cotes més altes, el nombre d'actuacions a realitzar es multiplicarà. Es preveu, doncs, que els treballs s'allarguin fins al mes de maig, quan la neu ja hagi fos. El refugi de comes de Rubió dins l'àmbit del parc s'ha vist també greument afectat per aquest temporal en plena temporada d'hivern. Ha sigut a causa del trencament d'una de les xemeneies que va cedir per la gran acumulació de neu. Això ha fet impossible donar servei de calefacció. Per minimitzar l'afectació als usuaris, el parc ha adquirit de forma urgent una estufa de pèl·let per poder reobrir-lo aquest cap de setmana. Aquest sistema funcionarà de manera provisional fins la primavera, quan es calcula que es podrà reconstruir la xemeneia.
Gràcies, Anna. I en esports, a la Lliga Sobal d'handbol, avui el Freiking Granollers jugarà, s'enfrontarà al Frigoríficos Morrazo a partir de les 8 del vespre. Doncs de moment això és tot per ara, ho deixem aquí.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Doncs comencem la tertúlia com cada dia a aquesta hora amb l'equip titular dels divendres. Tenim el Joan Torrent, hola Joan.
Hola, bon dia.
Xavier Arniges.
Bon dia.
El Lluís Barri.
Bon dia.
Xavier Gaset.
Bon dia.
Montserrat Casaus.
Bon dia, què tal, com estàs?
Isidre Argelés.
Bon dia.
Que ahir què va fer el Barça?
Va fer un gran partit. No, que la gent sí. Veu només el resultat. Però el partit, jo estic molt orgullós del partit que va fer el Barça ahir. Molt,
però
molt.
Va perdre.
Sí, bueno, però una jugada... aïllada, al final del partit, faltaven dos minuts per acabar, però va tenir més ocasions i claríssimes el Barça que el Bilbao. La sort, aquesta vegada, i és veritat, no és una excusa que es diu sempre, la sort, aquesta vegada sí, la sort no ens va acompanyar, i ja dic, jo estic orgullós del rendiment i el partit que va fer el Barça ahir.
Sou futboleros, tertulians, vosaltres, o què? Seguiu?
Jo sí.
Sí?
Sí.
Ets del Barça, també?
Sí.
I sí. Què?
Bé, no, a mi em va agradar sí? El partit i, a més, la sort i l'àrbitre. L'àrbitre va estar bueno, tot el partit tocant els nassos, sí. Però, bueno...
I ara diré, coses... ja que en dius l'àrbitre, aquell penal és clamorós.
Jo crec que n'hi ha dos.
Ah, bueno, però el de Jong és claríssim. Uh-huh. Però, bueno, mira.
Bueno, tenim molts temes aquesta setmana. A banda, que us vull preguntar per la reunió ahir de Torra i de Sánchez, que crec que és una fotografia que feia molt de temps que tothom esperava, no?, a poder-se sentar i poder parlar, no?, aquest sit and talk, i per tant ahir es va produir, per tant hem d'estar contents d'això. Altra cosa és el que valoreu cadascú de vosaltres.
Fotografia, barata.
Mira, ja comencem malament.
Home, no, per què?
Home, dona-li un marge de confiança, no?, Argelers.
En aquest parell no, els dos presidents no. La taula de negociació que està... pactada, sí, però allò va ser de cara a la galeria, no.
Va aquí disparar, Barri.
Home, però van dir una cosa que ningú se l'esperava.
Ah, sí?
Home, van dir que la mesa de negociació seria encapçalada per part del govern espanyol per al senyor Pedro Sánchez i per part del govern català per al senyor Quim Torra. Això,
sí.
No em diguis que no és una
però
novetat.
Però tot l'altre, si t'hi vas fixar, tot era de cara a la galeria. Fotogaleria.
Bueno, jo crec que no tant, eh?
Però a veure,
hi ha un punt d'inflexió de...
No.
Vamos, a mi em va alleugerir veure el que van explicar, perquè jo en aquestes coses sóc bastant mal pensat. I dic, ai, perquè ja a l'ai, el porto al damunt de fa 10 anys. I per sort no, va estar molt bé. Vull dir, em va agradar que tots dos...
Bueno, era una imatge...
Cadascú sense renunciar a res...
Fair play.
Van, clar, però és que és el que necessita aquest país, no?
No, d'aquesta manera no.
Ah, no?
Bueno, s'ha de parlar clar i català i castellà. Però s'ha de parlar clar. I ahir, es torno a repetir, allò era de, per contentar a uns i els altres. Bueno, més a uns, que som els catalans, i menys als altres, perquè els espanyols estan que trinen.
A veure, va, una part, Montserrat.
Cuidado, no ho posem tot al mateix.
Majoritàriament, el mateix, Joan, sac. Ja saps tu que Espanya, home, és molt fatxa.
No. I perdona, tant, no. I tant. Si a Espanya hi ha un govern del PSOE i de Unides Podemos, no pots dir que és fatxa.
Unides Podemos ha pujat al carro perquè volia estar a la trona, però no em diguis... No. Mira, el primer fallo garrafal...
Vens avui, Argelers, vens canyero, no?
No, sí, jo venia tranquil, sí. Però amb això d'en Sánchez i en Torra...
Creus el Barça al principi i
mira,
ja s'ha acabat.
Mira, tu creus que, tan progressistes que són aquests de Podemos, han de provar que no surti... lo d'en Billy el Niño.
De Billy el Niño.
Han canviat, sisplau. Ja han canviat.
Bueno, però van demanar disculpes.
Per què? Ja no poden rectificar, l'acte. Ja no la poden rectificar,
sí,
l'acte.
Sí, i tant.
No.
Bueno, va, Montserrat, va, vinga, tu mateixa. Va, dispara.
Bueno, jo volia dir això de Billy el Niño, també.
Sí.
La veritat, ho trobo bastant vergonyós i també que els aplaudiments al rei, bueno, que són republicans.
Però han reculat, Podemos ha reculat, en aquest sentit.
Ha reculat quan?
Sí, ha demanat disculpes.
No, d'això no m'enterava. Potser sí, però ja, si cuela.
Sí.
A veure, el tema dels dos presidents ahir, crec que és una trencada de gel. Potser sí que hi ha gent que està aliviada pensant que tot anirà bé, però jo crec que Espanya, com sempre, acabarà traint-nos i no complirà res del que ha dit ni a la taula de negociacions, ni aquí ni allà. Potser m'equivoqui i jo...
Però no val la pena donar un marge de confiança i ara que hi ha hagut aquest sí tan tol que tant es demanava esperar a veure quins són els propers passos?
Clar, és que no podem fer res més que esperar. Però el que passa és que acabarem defraudats. Jo crec que quedarem molt defraudats.
I tant.
Esperem. Clar, és que no podem fer res més.
Home, les defraudacions venen en funció de les expectatives. Aleshores, a mi em va donar una bona sensació allò d'ahir, perquè clar, igual has més pogut acabar en 5 minuts i sortir un per aquí, l'altre per allà i s'ha acabat. Això també podia passar.
No,
depèn. Depèn.
Però si vam parlar de futbol i de casinos...
No, espera.
Ah, hi eres a la reunió, tu?
No, però...
Jo... De la mateixa manera que dic que la reunió en si, les declaracions que van fer van ser amb un to molt moderat i molt civilitzat, també te diré que jo no n'espero gran cosa, perquè si, aviam, les aspiracions del sector independentista, que es governa avui a Catalunya, doncs són unes que són incompatibles amb el que és l'estat espanyol, és incompatible, per tant, algú tindrà que renunciar molt, i també penso que hi ha moltes de les coses que es van oferir, perquè jo no ho he llegit, però sí he escoltat alguns dels 40 punts, no sé quants que va portar en Sánchez.
44.
Doncs, bueno, que n'hi ha molts que s'arrosseguen des de fa molts anys, m'entens? I això, aviam, si fos veritat, doncs tot això de bo, però... el problema de fons, i també vull dir una altra cosa, jo penso que a Espanya i en general tot el món occidental estem en una fase de decadència bastant profunda, vull dir, i serà molt difícil que puguem en general tirar endavant, per una banda i per l'altra.
Barri.
Bé, jo crec que en principi diríem és un bon començament, és una bona... és una bona notícia que s'hagin sentat tant de rato que sembla que hagin agafat. Ara bé, jo crec que serà una taula que no arriba enlloc perquè tothom té les postures molt definides.
Bueno, i si cedeixen una miqueta de...
Però és que no cedirà cap dels dos.
Clar que no.
Però ja ho donem per fet,
sí,
ja d'entrada.
Clar. O sigui, l'estat espanyol, com que tot ha d'estar dintre del marc de la Constitució i la Constitució no diu que una part d'Espanya es pugui ser independentista, no cedirà. I els independentistes diran: jo no vull tornar a l'autonomisme, per tant, jo continuaré sent independentista. I a partir d'aquí, jo no crec, tal com està el pati, no crec que cedeixi ningú.
I si el govern espanyol de cop és una miqueta més generós amb Catalunya?
Generós, en quin sentit? Amb allò de dir, us dono aquelles coses que estaven pressupostades que no us les havia donat?
Semblant al País Basc, per exemple.
Vale. Llavors és la postura d'Esquerra en aquest moment, i la postura d'Esquerra en aquest moment pot ser molt possibilista, però no és independentista.
Bueno, però cal que tot acabi amb independentisme?
A veure, perdona, no? Em sembla que jugava això, no?
No ho sé, no ho sé.
Si hem canviat els paràmetres del joc, d'acord? Yeah. Si estàvem jugant a futbol i ara tot de cop juguem a handball, estem d'acord, guanyarem el partit de handball, però estàvem jugant a futbol. Sí, però, vull dir que el tema...
Perdona, jo penso que la clau del tema no és que siguis independentista o no, és la unilateralitat o no, jo penso, perquè sí, clar, sí. Es poden buscar altres fórmules. Jo alguna vegada ho he dit, de que des d'algun puesto et reconeguin el dret a poder fer una votació.
És més senzill, que tot això. És que ens deixin votar, senzillament. Que ens deixin votar un referèndum pactat, ja està.
Arniges,
això.
Arniges.
I fer cas, que no fer cas deixarà, no? a lo que guanyi. I si guanya...
No te deixarà, no.
Per això, ja està, punto.
Xavier.
Jo ahir vaig veure que havia començat la campanya electoral i el PSC va començar fort i molt, el millor ben posicionat de tots, amb una visita del nou superpresident, que pacta amb tothom, que negocia amb tothom, que va a la seu del seu partit a donar-los ànims i a començar la campanya electoral. I és veritat que els partits ara són uns altres. Hem tornat a l'època autonomista, sense cap mena de dubte, on tornem a la filosofia del Pujol Cova, que a algú li agradarà, d'altres no, i el tema del procés jo diria que s'ha donat per acabat per part de tots els sectors independentistes de Catalunya.
Sí, creus?
Sí, ho penso, i almenys és el que estan demostrant. Mm-hmm. Amb els fets i amb les paraules alguns, i bé, no sé si és bo o és dolent, però en tot cas el que estàvem comentant ara, no? Les expectatives, com deia en Xavier, són en funció a la frustració, en funció de les expectatives, i el que deia en Barri, el mateix, no? Vull dir, ara el partit és un altre, doncs jo diria que sí. Per part d'aquí hi ha hagut una renúncia clara i per part de l'estat espanyol de moment no hi és, hem de veure què passarà.
La renúncia per part d'en Puigdemont no existeix, Xavier? Potser dels partits sí, però d'en Puigdemont no.
No, els que estan a la presó exiliats juguen un altre. Encara estan jugant al seu partit, però no, però és que estan a la banqueta, per tant no estan en el camp de joc.
Clar, però tenen seguidors.
Sí, sí.
Ah, clar. Tenen seguidors, que són els que voten.
Sí, sí, no, jo no dic que els votants hagin renunciat, Això ho veurem a les eleccions. Jo dic que hi ha uns certs lideratges que s'han renunciat.
Que també és ben inverossímil o vergonyós, no sé com dir-ho, que ara Esquerra Republicana, que tota la vida havia estat en contra política Pujol, que era muerte, ara ells estan fent aquesta política que ells van estar criticant durant tants i tants i tants d'anys i tot el que li van fer passant a en Pujol. Vull dir que és una cosa que també potser entre tots també haurem d'analitzar, aquests canvis de paper, no?
Bueno, n'hem parlat diverses vegades aquí d'aquesta nova situació, no? Esquerra Republicana està fent política convergent de Convergència i Unió, que no sé si és bo o és dolent, però en aquest país va funcionar durant molts anys i tota la gent hi va estar contenta, i a l'espai post-Convergència i Unió està totalment desubicat. S'han de veure com se situen i qui acaba liderant aquesta cosa, no?
S'han de tornar a trobar aquest mes, no? Crec que aquesta taula de treball, de negociació, ha de començar a funcionar aquest mes, i em sembla que pel que van dir ahir la capçalarien els dos presidents, no? Tant Torra com Sánchez, no?
Sí. El que passa és que a mida dels resultats suposo que la gent s'encabritarà molt, perquè clar, aquí hi ha una llavor que està plantada.
Clar, però ja donem per fet coses que no sabem si passaran, no?
Plantada i que ha crescut, oi tant?
No, però Sònia, hi ha una cosa que està clara, o sigui, hi tenim un president que ja no ho és, ho és, ho està, entre cometes, exercint, però ni per un govern que és el d'ara ho és, veies la meva sensació, ni pel seu propi partit, tampoc no és el que liderarà el futur. Si ho és, me sorprendrà molt. Però estan en un debat molt fort entre diferents sectors. Per tant, és una persona, és el president, la institució del president anirà desapareixent a mesura que ens apropem a les eleccions i la seva persona quedarà al marge. I hem de veure qui acaba liderant aquestes noves idees, no, que hi ha.
Teniu algun nom al cap de qui serà el substitut o substituta d'en Torra?
Per part del partit seu?
Sí, clar.
Diuen en Puigdemont.
Però bé, en Puigdemont està allà, no està aquí.
Sí, però segons els seus com es diu, votants o candidats, vull dir, bueno, els seus partidaris diuen que en Puigdemont.
No ho sé, però si en Puigdemont encapçala una llista pot arrasar votants d'Esquerra, votants de la CUP, votants del PDeCAT...
Jo també he sentit, també sona el nom de Mas, que no sé si Mas, després de lo que ha rebut, després, amb tot el que li han pres, en fi, no sé si s'hi tornaria a posar, eh? Però
no
també sonava el nom de Mas.
No
Jo, el senyor Mas, penso que seria una persona de consens dins d'aquest sector, però jo, no, jo penso que també ell a nivell personal està en una altra situació, però això en tot cas ho decidirà ell.
Sí, sí.
Però a nivell de partit, així com a Puigdemont quan es va presentar en les anteriors, jo penso que aquesta pujada que tenia ja la va amortitzar, per entendre's, no? Ara no sé ben bé què passaria.
Us veig molt desanimats, perquè el que es demanava molt era sentem-nos i parlem, ara que s'han sentat i han parlat, ja doneu per suposat de que la cosa no anirà bé, no?
Jo sí que crec que anirà bé.
Tu sí, Joan?
Sí, clar.
Ah, clar,
a veure,
clar.
I,
oh,
bueno,
clar.
Per què
cadascú,
no?
No, no,
clar,
clar,
cadascú,
clar,
escolta'm, per què creus que anirà bé?
Home, perquè l'actitud del govern d'Espanya és ben diferent a la de l'anterior govern d'Espanya, entenent per anterior govern d'Espanya
el del PP.
El del
sí,
PP.
Sí.
I per tant, això ens haurà d'ajudar a una cosa que per mi és fonamental, i és que l'economia vagi endavant. I l'economia anirà endavant si hi ha un govern dialogant, des del meu punt de vista, que sense que ningú hagi de renunciar a res... diguem-ne, hi hagi la tranquil·litat que els inversors i les empreses que estan aquí i algunes que a lo millor es plantegen altres escenaris, doncs no se'n vagi ningú i a més vinguin més i l'economia vagi endavant. És a dir, portem 10 anys de l'aspiració del referèndum d'autodeterminació o, jo diria, més de l'aspiració de la independència, que és el que es volia concretar, com tots ja sabem. Aleshores, si entrem en una dinàmica de diàleg i ens podem recuperar econòmicament, jo aplaudeixo. Aquesta és la meva esperança, que això passi. Evidentment que l'aspiració de l'autodeterminació i de la independència de Catalunya, perquè per mi són dues. És a dir, una cosa és que existeixi el dret a autodeterminar-se, que en aquests moments no existeix, per molt que algú digui que sí, no existeix aquest dret, i per tant s'ha de lluitar per aquest dret, els que tinguin la necessitat de que aquest dret existeixi. Uh-huh. Aquí, jo, endavant, si hi ha un clima de distensió, si hi ha un clima de diàleg, això es podrà treballar. Sí. En aquest sentit, sempre cito els bascos. Els bascos ja han fixat en la Unió Europea el marc a on aniran fent la seva reivindicació. En cap cas els bascos, tot i la història del País Basc, s'han plantejat aconseguir la independència de la manera que s'ha intentat aquí. Per tant, una cosa és lluitar pel dret a l'autodeterminació, i això per mi el marc és la Unió Europea, no és Espanya. I per tant jo el que diria és a veure quin dia tota la gent que està a favor del dret a l'autodeterminació a Catalunya... diguem-ne, agafa la via dels bascos, que per mi crec que és la correcta. Quin any arribarà aquest dret?
Ui, el 2250,
el que sigui, el sí, que sí, sigui,
clar,
és igual, és igual.
Exacte, llavors en aquests moments potser hem de ser més possibilistes o no, perquè el possibilisme ha arribat a ser no viable, però a dir, escolta'm, ja que aquí hi ha una sèrie de murs i coses i tal i qual, que d'aquí 3 o 4 generacions ho tornaran a provar, doncs intentem-ho fer. Jo crec que la gent han fet això.
Però amb l'intent que s'ha fet i el resultat que ha obtingut, què creieu? Que s'ha de seguir amb el mateix?
Perdona, a veure...
S'ha de seguir fent referèndums il·legals i que hi hagin judicis
no,
i que tornin
a posar... A veure, estem parlant de que en aquests moments hi ha aproximadament la meitat cap a un costat o cap a l'altre. Que són les xifres que estem donant, no?
Sí.
Doncs bé... algú perquè tingui un 49 i ha de plegar d'una cosa?
No.
Doncs precisament per això...
Però que obtingui el dret a fer-ho. Però... El que no es pot fer és fer-ho perquè sí, perquè ens dona
no,
la gana.
Perdona, hi ha una cosa molt senzilla de tota la vida, que és el dret se'l donen les societats, se'l donen les col·lectivitats. Llavors, quan hi ha una llei que no és correcta per la societat i tal i qual, es deroga i se'n posa una altra. Pues el tema és exactament aquest. No hem d'anar allò de la defensa de que la Constitució diu això, com si fos la Bíblia o com si fos no sé què, sinó de dir, ei, en aquests moments potser la Constitució es pot canviar, es pot d'allò, perquè la societat està demanant una altra cosa. Doncs és això,
Joan,
només
Joan,
això.
Però això és fantàstic, això és lluitar per tenir el dret.
Oh, esclar, i després exercir-ho. Exacte,
Joan, Joan, no és lluitar contra una cosa que no pot ser, no. Nosaltres el que volem és la via escocesa i la via canadenca. Eh? És que el seu govern tampoc contempla l'autodeterminació, la independència, però almenys deixen votar.
En aquests moments no, eh? Qui? El Regne Unit...
S'ho estan rumiant. No, però han votat una vegada. Els canadencs han votat dues vegades.
Sí, sí.
I han perdut. Però almenys poden votar i poden donar la seva opinió. Sí, és que aquí no ens deixen.
Gazette.
Ni aquí, ni a França, ni a Alemanya, ni a Itàlia,
no, estem parlant d'aquí,
ni a Bèlgica,
però no hi, etcètera. No hi ha un 49% de gent que ho demana. Aquí sí, no, està aquí la diferència.
No,
a Alemanya no hi ha un 49% de gent que ho està demanant.
No.
Ni a Baviera. Baviera no hi és, aquest número. Aquí el problema està amb la quantitat de gent que vol, que ho vol, està aquí. I potser això de que no existeix. Mira, abans de néixer no hem existit cap de nosaltres. Al moment que les coses que neixes, existeixes. Per tant, que és el mateix.
Digues, Gazet.
No, jo, aviam, el discurs del Joan està molt bé, però a mi m'ha recordat de l'època de Zapatero. O sigui, molt bona voluntat, però ja veus com va acabar. O sigui, perquè Espanya no... Hi ha un estat, i l'estat és molt poderós. El que és l'estructura de l'estat, ja no els governs. Ara mateix, doncs... diuen, jo estic segur que el Sánchez i companyia els agradaria rebaixar la tensió judicial, però això ja va a canya, no hi ha res a fer, va a canya i va sola, vull dir, i els jutges, si et toca un d'aquests canyero, tipo el comandante Marchena, un d'aquests, doncs l'has cagat, m'entens? I llavors això el govern tampoc hi pot fer molta cosa. Després, i recordo el Zapatero, no? Provaré i després ja veus com va acabar, o sigui que... Després el tema de l'economia, tu lligues això a l'economia, i l'economia és possible que amb una part petita s'hagi vist afectada en general per unes tensions polítiques, però jo et vull recordar que l'economia espanyola en general no va tan malament, no va malament, primera, i segona, el problema és, primera, la desigualtat, perquè ha estat pujant, diu, aquest any hem pujat el producte interior brut al 2% i tot, però se l'han quedat 4, perquè la gent senzilla que va a treballar cada dia, aquests no n'han vist res. Ara sembla que els hi pugen una miqueta, una engruneta. I l'economia espanyola va tan malament perquè estructuralment és un desastre. ¿Vale? S'han gastat els diners amb autèntiques animalades, en lloc de posar una base i una estructura per una societat moderna, dinàmica, amb competència, amb coneixement. Això no ho han fet. S'han dedicat, ara aquest senyorito de los caballos, es van sortir els que aquí m'agradaria dir una cosa, els agricultors de tot Espanya, ¿vale? Sí. Està ple de latifundistes que es queden als calés de la Unió Europea. I no foten res. No, Joan, és així.
No, se'ls ha de denunciar davant
del jutge. Ja, Joan, però tot això... Tot això
tenim justícia.
Sí, Joan, però portem 40 anys així. I de moment la cosa continua igual. I vull fer una altra reflexió arran del tema dels agricultors que han protestat a tot Espanya. Això també lliga amb l'Aldi.
Carai.
No, clar que lliga amb les grans superfícies que s'acaparen al mercat i imposen els preus i arruïnen a la gent. Diu que no, ara comprarem els pimientos del Padrón, ja no els compren a Padrón, els compren a Marroc.
Sí, sí.
M'entens? I si és aquesta política, els senyors de los pimientos de Padrón, pues ja no venen res.
Bueno,
ja...
les taronges, en un país de taronges, clar, com som, les compren a l'Àfrica.
Els préssecs, no, que dius, de 20 cèntims.
Llavors, vull dir-te que allò que dèiem de les conseqüències, derivacions de les grans superfícies, aquesta n'és una altra, que és la manipulació, entre cometes, manipulació o domini de mercat. I el domini de mercat també perjudica molta gent.
Arnixes.
No, no, el domini de mercat, jo conec gent que encara, jo a tota la vida a casa el pare eren de pagesia i tenim amics encara que mal viuen d'aquest tema. Saps què estan fent ara aquestes grans companyies? Promocionen determinades espècies, per exemple, de tomaca, i com que són les que la gent acaba comprant, doncs si la vols m'has de pagar per la llavor i a més aquest preu te la compraré. O sigui, fixeu-vos que sutil que estan arribant encara, no de dir, te compro els enciams, aquest preu, i si els vols te'n compraré molts, però m'has de baixar el preu. No, no, és que això que estic venent només ho venc jo, i a més m'has de fer comprar-me el que sembraràs, i a més t'ho pagaré aquest preu baix. I fixeu-vos on estem arribant. Però en tot cas, tornant al tema polític, i al tema econòmic, per exemple, els Estats Units està en una crisi política sense precedents, i l'economia els està funcionant molt bé. Aquesta por que hi ha a Espanya o que volen fer-nos aquesta por de per culpa dels catalans l'economia no funciona, no sé si algú encara se la creu, però jo no me la crec, perquè l'economia en el fons qui la fa són molta gent de base i mentre continuïn estrangulant els autònoms, per exemple, siguin les quotes d'autònom més elevades de tota la Unió Europea,
i amb molts pocs drets.
Ens estan trinxant els autònoms, estan trinxant els treballadors amb augments de sous ridículs, i els de sempre, les desigualtats és el que s'ha accelerant més en aquest país, doncs continuen guanyant o guanyant molt. Aquest és un dels grans problemes que hi ha ara en el país. I mentre vingui el president, tornant al tema de la independència i tal, i digui jo sóc un president fermament autonomista i crec molt en l'autogovern de Catalunya, doncs està posant claríssimament quines regles de joc tenim sobre la taula. Tornem a lo d'abans. I el PSC en el fons no ha canviat mai amb això. I se'ls ha de lluar, perquè a l'Iceta ja com va començar tot el tema del procés, jo recordo escoltar-lo, que me molestava el que deia, però deia, és que en el fons sabies que tenia raó, perquè és que acabarem on acabarem, i ell ho deia, i ha acabat sent el guanyador. I tinc la sensació de que les properes eleccions els anirà bé, perquè tot el sector aquest espanyolista...
Aquí a Catalunya?
Sí, aquest sector espanyolista més possibilista, doncs acabarà anant en aquest PSOE, que fa veure, però que no, que és espanyol fins a la mèdula. I el sector més catalanista no sabrà ben bé on anar a votar, perquè ens trobarem partits que defensaran coses més lights de les que s'estaven defensant fins ara. Que no estic dient que sigui bo o dolent, però en tot cas les regles de joc han canviat i està claríssim. Està claríssim.
Sí, esteu d'acord amb aquesta anàlisi que ha fet el
sí.
Xavier Arnixas?
Jo sí, jo sí.
I apunto.
Ningú ha dit que avui han embargat les comptes d'en Gonzalo Boye.
Sí.
Vull dir que ja és, vull dir, de vergonya en vergonya fins al no sé què final. Perquè és una cosa que estava prescrita. Els delictes de sang es prescriuen en 25 anys. I aquest senyor fa 34 anys que el van condemnar per algo que ell diu que no va fer, a més. Bueno, vull dir, és que clar, és com una vergonya constant, aquesta justícia. Això, com tu deies, no? És que no, està desbocada.
El Jordi és amb permís, no?, per sortir a fer treballs per la societat, sembla que la cosa tira endavant, no?
Ho han demanat.
Sí, bueno, sembla que la cosa tirarà endavant.
En Joaquim Forn també ho ha demanat.
Sí.
Sí, però no se'ls està concedint res que no fos a qualsevol delinqüent,
res,
sí.
Com diuen els ciutadans. Al contrari, els ciutadans, PP, bueno, i Vox ja no diu res, però és igual, els ciutadans i PP sí que han dit que han de tornar enrere, que diuen a la fiscalia que obligui a tornar enrere perquè això no pot ser.
Sí, però que l'alegria que ens dona a tots que puguin sortir una estona a la presó i tornar a refer, entre cometes, la seva vida, no ens faci oblidar el per què estan a la presó.
No,
per una vergonya de l'estat espanyol de condemnar a gent com si fossin delinqüents per una cosa que van fer, que és permetre votar. Això no ho hem d'oblidar mai, ni nosaltres ni les generacions futures. Perquè si volem canviar alguna cosa en aquest país, en aquest estat, això ens ho ha de quedar gravat en la sang, per entendre's, perquè aquesta injustícia tan gran no l'hem d'oblidar mai.
Uns permetre votar, els altres una manifestació, desconvocar una manifestació.
Per demanar la calma, que els han condemnat pel revés, pel contrari, per atiar les brases, i és veritat.
És casualitat que això del Jordi es faci públic el mateix dia que el president Torra i el president Sánchez es troben? És casualitat?
No sé.
Jo diria que no, tot està calculadíssim. Per part de l'Estat, perquè per part de la Generalitat i del govern d'aquí estem perduts. Estem ben bé, que no sabem on anem, però l'Estat continua funcionant.
El Sánchez i el Cuixarra és la Generalitat que ho fa.
Sí, però ja tenen els tempos controlats.
No ho sé. Lo del grau 2 en lloc de
I això hi va ser perquè no hi intervinguessin.
Sí, però tot sembla que un president no dirà, a ver, ¿cómo está el tema este? Pues mira, se darán esto porque irán por aquí, porque se les ve
bueno,
el plomero.
Bueno, a ver, l'última paraula té el jutge,
hoy, eh? Perquè així mañana o pasado mañana saldrá la notícia de que, i parecerà que gràcies a ti, pues, jo penso que està calculadíssim. Hi ha gent que cobra molts diners per fer aquests càlculs.
No. Jo crec que no està calculat perquè està, com deia la Montse, la justícia espanyola està descontrolada. Això del grau 2... Avui ha sortit una noia mentre esmorzava que parlava de tot això i era bastant interessant el que deia. I depèn de les institucions penitenciàries de la Generalitat i per això no els hi van donar cap altra cosa, perquè si no tenia que anar cap a Madrid.
Sabia totalment d'acord, però la justícia també teòricament està despolititzada i està tot atado i bien atado.
No, i tant.
Vull dir que...
No, però
jo amb aquestes coses de justícia i política arriba un moment, i un dia ja ho vaig dir, em vaig fent gran i mira, em torno més incrèdul, em sap greu. Jo no crec en les coincidències amb aquests temes.
Ha dit una cosa la Sònia, que vull dir-ho. Ha dit, l'última paraula té el jutge.
Sí, la té el jutge.
Molt bé. Però quan manava el PP es filtrava que el PP deia una cosa i l'endemà, al cap d'unes hores, el jutge o la fiscalia ho feia públic. O sigui, no ho sé, bueno, si l'última paraula la té el jutge o els que manen. I en aquest cas es veu que el PSOE no deu manar prou perquè el jutge, no, si és veritat el que diu en Joan, que hi ha... que hi ha aquesta taula de diàleg i molts bons propòsits per part del govern socialista, es veu que aquí no tenen mà amb la fiscalia i els jutges, perquè no els hi fan cas, o no diuen res, o els jutges no els hi fan cas, cosa que en el PP sí que li feien cas. I una cosa que també han dit, bueno, tu has posat com a exemple a altres països, la Montse, i em sembla que també en Xavier Gasset, han dit, bueno, han anomenat Alemanya, País Basc, i així, a veure... No es pot comparar Catalunya ni amb el País Basc, ni amb Itàlia, no ho sé, però Alemanya principalment, perquè tenen els seus lands, és un estat federal, i no tenen l'obligació o així de demanar la independència, perquè diguem-ho així, entre cometes, també deuen tenir els seus problemes, les seves dificultats. Ja viuen prou bé i no tenen aquesta necessitat, però nosaltres ens estan matxacant per tot arreu, i no d'ara. És que de sempre, de fa 500 anys que ens estan matxacant a l'Estat, en el seu moment reis i així, i ara pues, l'Estat ens estan matxacant sempre, sempre, sempre. El País Basc té un concert foral, com se digui, que no ho sé dir-ho mai, però bueno, ells, en Joan diu, oh, és Europa i així, ah, mentrestant ells tenen una cosa que nosaltres no la tenim.
I no la tenim perquè en Jordi Pujol en el seu dia no la va voler.
D'acord, perfecte. D'acord.
És que feu un discurs no d'optimisme, que la veritat jo em sento torrent. De lo més incòmode i no parlo perquè, vull dir, si voleu anar remenant la salsa de que som tan víctimes, doncs remeneu-la, però...
No.
És que... Joan, però és que realment, no, el proper dia portaré un article on hi ha la definició que fa d'Espanya Ortega i Gasset, vale? I ho veuràs claríssim, Joan, ho veuràs claríssim. És que no es tracta de ser victimista, aquí també es fan errors, molts errors, però el que no pots tancar els ulls i posar-te una vena als ulls de lo que fa l'Estat espanyol. La justícia hi ha altres hierbes, eh? Perquè, aviam, tot el conglomerat econòmic... que els hi fan unes radials a Madrid a mida, unes radials que no serveixen per res, per inflar-los la butxaca, aquestes també te les treuen dels teus diners i dels meus. Quan totes aquestes xapusses que han arribat a fer, vale? D'acord, en Pujol es va equivocar, i es va equivocar tota
la... I el vam aplaudir en el seu moment, per ignorància.
I tota la classe política catalana en aquell moment es va equivocar. Bueno, vale... Vale, també s'han equivocat d'altres. I això no vol dir, home, jo victimisme no em faig, però sí que faig un anàlisi de les coses i al final te'n dones compte de moltes coses. I el que es vulgui posar la vena als ulls, que se la posi.
I jo em sembla que estem fent anàlisis, òbviament posem cor a vegades, però jo em sembla que almenys en aquesta tertúlia intentem ser força racionals i analitzar els fets Si, per exemple, tornant al tema, si el concert econòmic estava tan assumit per les forces de l'Estat, com és que no s'ha posat mai sobre la taula públicament? Per què no el posa ara? Tenia una bona ocasió per dir-ho. Per rebaixar tensions proposaré un concert econòmic per Catalunya, perquè sóc autonomista.
De fet, en Mas ja ho va demanar, però és que no poden, no poden, perquè arruïnen Espanya.
I perquè no és tan real, aquesta proposta no ha sigut mai tan real, perquè si ho fos estaria molt interioritzada. I en tot cas, veient, analitzant la meva opinió totalment, el que està passant, està clar que anem a un govern d'esquerra amb Comú Podem, si sumen, i si no amb aports puntuals del PSC, o sigui, una mica semblant al que està passant a Madrid, i no, i continuo dient, no sé si és bo o és dolent.
No hi contemples a Junts per Catalunya?
Jo no l'hi conto.
No, no l'hi comptes.
Jo no l'hi conto. No, perquè si no quadraria. Hi han, com sempre dic, hi han aquí uns odis atàvics que s'han demostrat una altra vegada, no?, entre determinats partits. Per tant, i a més s'han de situar encara, i no sé si els hi donarà temps de situar-se amb el poc temps que queden per les eleccions.
Bueno, mentrestant a Calella han passat coses també, eh? Ara deia, parlàveu de les radials, el Gazet parlava de les radials. Bueno, no és una radial, però tenim una autopista aquí al Maresme, que és la C32. Aquesta setmana vam entrevistar la consellera Montserrat Garrido i sabeu que el 21, doncs, bueno, aquesta autopista ha de passar a gratuïtat. Doncs Garrido ja d'entrada ja va parlar de vinyeta i que de gratuïtat res de res. Li vam preguntar que com és que hi ha a Espanya tantes autopistes i tantes autovies on allà no paguen, i ens va dir que, clar, que no pagaven perquè els diners sortien d'aquí, de Catalunya, entre d'altres. Li vam preguntar a veure doncs què s'havia de fer, i va dir que el que s'havia de fer és fer-nos independents.
Vale.
A grans trets, eh? A grans trets una miqueta, doncs, en aquest capítol de la C32, que si algú es pensava que hi passaríem de gratis, sembla que no, eh?
A veure. Però és lògic que no s'hi passi de gratis.
Per què?
Home, és lògic perquè s'ha de mantenir. Però el problema és que aquesta trauran els peatges, però no serà gratis, a través d'una vinyeta, d'un peatge molt més tou per pagar el manteniment, però això, perdona, això hauria de ser a tota Espanya i a totes les...
Aquí és un temat.
Home, clar.
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 Escolta'm, les demés autovies i autopistes espanyoles també hi ha manteniment, i bé, n'hi ha moltes, sí, que home, hi passa,
però
si no
es paga l'Estat.
Clar.
Es paga l'Estat.
Bueno, però escolta, i perquè aquí no
però, els... Nosaltres també les paguem, perquè bueno, els impostos surten d'aquí també.
El que
en canvi aquí tenim que pagar una vinyeta nosaltres.
Bueno, què?
No l'Estat.
Home, la solució és global, vull dir, aquí es tracta, és el que jo deia abans, vull dir, es tracta d'analitzar les coses i de fer propostes més enllà de fantasmades que no condueixen enlloc, de fer propostes perquè funcioni la societat. I per mi les autovies, les vies ràpides de comunicació, les ha de pagar tothom, tothom. I ja està.
Montserrat.
Sí, no, estic d'acord que, clar, el manteniment s'ha de pagar, el que passa que és una vergonya que tu surts de Catalunya, bueno, i de Madrid cap avall ja no paga ningú. I algunes vegades...
No, i abans d'arribar a Madrid tampoc,
Vale. I algunes vegades veus...
Hi ha alguns llocs que les autovies fantàstiques.
Carreteres paral·leles, o sigui, la Nacional, en l'autopista i una altra. O sigui, inclús tres carreteres paral·leles, que és una vergonya, i tothom circulant allà gratis.
No, no, no és una
triar.
Vergonya, és una alegria per la gent que hi pot circular gratuïtament.
No és una vergonya per nosaltres.
No, però clar, és que aquí
és un greuge comparatiu continuat.
A mi el que m'agradaria saber és què val el manteniment d'aquesta via i què en treuen d'ingressos, i si la diferència és molt gran, vol dir que hi ha una explotació, sobreexplotació, i que estan generant uns recursos que van a altres bandes, i en tot cas llavors s'hauria d'intervenir i dir, escolteu, que la despesa ja sigui equilibrada i es fa pagar en funció del que valgui realment el manteniment. No sé si m'explico.
Sí, estic d'acord amb això.
La Garrido també va dir que la N2 que ha d'anar a pacificar-se i s'ha d'integrar com un carrer més de tots els municipis per on passa.
Clar, llavors...
No, però clar, llavors l'única alternativa que tenim per circular quan anem una miqueta de pressa i hem d'arribar a l'hora és l'autopista, no? Clar, si l'alternativa que tenim, que no és de pagament, és eterna... Què?
No, aquesta Nacional 2 quedarà així, si serà doncs una via de trànsit intern...
De passeig.
I ho trobo bé.
És que no té, en aquests moments... O sigui, la que és ara no té cap altra solució.
Clar.
I fer-ne una altra, jo ho trobaria una animalada.
No, però clar, per tant, que l'alternativa sigui de pagament, també
no,
en pipa.
No, ja estic dient que no, que no.
Però quina seria l'alternativa?
L'autovia, l'autopista, convertir-la en una autovia, i si s'ha de pagar una vinyeta, que es pagui a tot Espanya, perquè clar, sí, és que si no...
El pal de la plaça Catalunya, que ha tornat a anar a terra. Ja no, hem comptat, ja ens hem perdut, de les vegades que...
Mentre no els castiguin en aquesta gent, i no els castiguen, perquè la policia no en diràs tu, que no sap qui són aquesta gent que ho fan. A més, si és tan sovint, no pot, tant que diuen que patrullen, com a, bueno, és igual, patrullen per la ciutat, no poden tenir una mica més i enganxar-los i castigar-los? No.
Va arribar, que fa estona que no et sentim.
Ah, no sé, no, és un tema que serà recurrent, per tant, no. Jo no hi veig solució,
Una bretolada. Tema.
Sí, però una bretolada que val diners, no hem d'obviar, sí, que cada vegada que es reposa això, són uns diners.
No sé si recordaràs, anys enrere, que érem més joves tu i jo, Sònia, hi havia, va haver-hi durant un parell d'estius ben bons que venien grups a cremar els contenidors i a cremar papereres del Cres Església, i també representava una despesa. I bueno, fins que es va més
ja, però
o menys poder aturar.
Aquí anem una miqueta més enllà perquè hi ha un simbolisme,
sí, clar, que
no?
Hi ha un simbolisme.
No, llavors, clar, no sé si...
Però no deixa de ser una bretolada.
Clar, el regidor Buch deia que pot... tantes vegades ho aterrin, tantes vegades ho tornaran a posar. Però un segon, Isidre, però clar, això val diners, no? I està clar que hi ha un sector de gent a qui molesta això.
Bueno, però com va dir una vegada Gonzalo Boye, pues també hi ha gent que li molesta la figura del rei o la foto del rei.
Que també val uns diners.
També val uns diners, i no anem a despenjar-la de l'Ajuntament ni del lloc. I mantenir-lo també val uns diners.
I n'hi ha que els aplaudeixen i estan en contra.
Torrent, estàs mirant les estrelles.
El senyor del rei m'ha agradat.
Tu com ho veus, això, Joan?
Els que no volen que tallin la bandera ni si no
pugui,
els que la serren.
Malament que hi hagin persones que facin malbé coses públiques. Per tant, a veure si la policia és capaç d'enxampar-los.
Sí.
I que no ho tornin a fer.
Creus que la policia no patrulla prou, Argelers?
No, no. No sé. Patrulla sí, però, Sònia, si és tan sovint i saben, si jo més o menys sé, no els conec, però les xarxes ho diuen, qui són, ja te posen noms, diràs tu que la policia no ho sap.
No ho sé,
però... I si són actes, com dius tu, econòmics, que costen uns calés, em sembla a mi que la llei judicial, penal o que sigui, té els seus càstigs sobre gent que fa aquestes coses, no?
El que és curiós
és
que...
I la reincidència, aquests, com que ho han reincidit, el que importa és enxampar-los, ja tenen una enxampada, potser aquella d'aquella no aniran masses dies a la presó, però vigilar-los i quan hi tornin, tornem-hi, etc.
A la presó tens que tenir una condena superior a 2 anys, no?, perquè t'hi posin. Vull dir, per això no li posen.
Els han de castigar o no?
Clar, però, sí, home, però, i tant, però, no, però ell diu la presó, no.
Però
presó no.
La reincidència va disminuint, disminuint els avantatges i...
Tard o d'hora els enganxen.
En Mark Buch també va dir que ho dirien a la policia. Cada vegada li diuen a la policia o no.
El que passa, el que sobta és que de la manera que ho fan sembla que ha de ser un acte sorollós. El que sobte és que allà els veïns de la plaça, que tothom, hi ha molts veïns allà que dormen, vora la plaça no sentin fresa a la nit, no?
Però mira, no fa gaire va haver-hi un mateix cas i a més van estomacar un menor d'aquí a Calella, que és un amic del meu fill i jo conec molt el seu pare, havíem sigut amics també, i què va passar? Res, sabien qui eren, cares, noms, cognoms, van estomacar un menor... I no va passar res, és clar.
Però
què vols que els hi facin?
Com pot ser que no passi res?
No ho sé, però no ha passat res. Suposo que la justícia és lenta, això va haver-hi una denúncia, m'imagino, i anirà fent el seu pas, i què acabarà?
No però si no els agafen, tampoc.
I si els agafen, però és que ara imagina que els agafen serrant el pal, què faran?
Bueno, almenys dormir a la policia.
Sí, per serrar un pal pots anar a dormir a la policia.
És un acte...
Però bueno, és el que diu el
Joan. No, almenys l'enganxes, està clar.
El que diu en Joan, reiteració, i al final, això sí que té un càstig.
Els poden tenir no sé quantes hores, però...
I a veure, aquí cap de nosaltres és investigador, ni... Però ens juguem un pèsol, que són els mateixos que van estomacar el nano aquest?
Segur.
Segur, no? Segurament. Per tant, si tinguéssim llibertat de treball, anirien i els agafarien, i els farien confessar, no?
I la gent diu el nom i tot... es veu d'un veí de Mataró.
Bueno, però escolta'm una cosa, això és una cosa que surt a les xarxes.
Bueno, però saben el nom? O no
bueno,
saben?
Això és el que es diu a les xarxes. I a les xarxes diuen moltes coses que són veritat i altres són mentida. Bueno, per tant,
però la policia segur que
va sortir
sap
la foto.
Aquests noms coneix, i pot coneix, fer una investigació.
Va haver gravació i foto, sí? Aquella vegada sí, gravació sí, sí. I foto.
Sí, sí. No, jo crec que tots sabem de qui parla l'Isidre, però clar, des de la... fins que no es faci públic
no
qui ho hagi de fer públic...
Però tots hem vist pel·lícules de policia i hem llegit novel·les de la Agatha Christie.
Si,
si hi ha gent que fa això, doncs només es... o són ells o saben qui, ells saben qui ha sigut.
Però cal reposar-ho cada vegada? Pregunto, cal reposar-ho cada vegada?
Home, esclar.
Sí?
Jo crec que sí.
Clar, que s'ha de reposar cada vegada.
A veure...
Llavors és com baixant els pantalons.
Jo crec que sí que s'ha de reposar, no per la banda ideològica, sinó pel fet de que és una qüestió pública i tal, i llavors, si es deixa de reposar, voldria dir que algú ha guanyat i algú ha perdut. Per tant, llavors jo tindria dret a trencar un fanal cada setmana fins que em traguessin aquell fanal. Entès el que vull dir? És això, només això, dir que...
Digues, Isidre.
Vol dir que la violència... Que veig que el temps està acabant,
sí.
I vull llançar aquí una pregunta.
No parlis de Aldi?
No, bueno,
del Barça.
Va, llanço una pregunta.
Va, digues.
I sense...
Però vinga, canvi d'entrenador,
però no em foto amb l'Aldi.
Va, ràpid.
A veure, sí, ràpid. M'han dit, ho he llegit en xarxes, però tu a les xarxes dius que... Bueno, però és que m'ho han dit en persona.
Sí.
Que per culpa de l'Aldi pot desaparèixer l'Hospital de Calella. Oh. I m'ho ha dit una persona... No, no, era un moment.
Isidre, moment. Això ho va dir la regidora de la CUP dilluns aquí i va dir això.
Va, vale.
Escoltem-la, escoltem-la. La Núria Freixas va dir això, exactament.
Que la instal·lació de l'Aldi allà implica que en un futur l'hospital pugui marxar. I estàs afavorint el procés d'anar-se'n. I que marxi l'Hospital de Calella amb tot el servei que implica, amb tot el personal que hi treballa, amb tot el prestigi que ens implica tenir un hospital a Calella, és terrible. Tu, en la zona aquesta, on podria haver-hi una ampliació, on te podria haver-hi d'alguna manera lligar una zona amb l'altra, vull dir, a nivell d'arquitectura es poden fer mil coses, ho estàs traient i estàs posant un supermercat.
Això és el que va dir la regidora Núria Freixas de la CUP.
Hi ha una persona que està fregant les mans i aplaudint amb les orelles.
Bueno, és molt agosarat
no
el que
qui?
Va dir
no
Núria.
Qui?
Digues.
En Xavier Amor, l'alcalde de Pineda, que està entusiasmat perquè es faci l'hospital a Pineda.
Però tu creus que és tan fàcil que es facin un hospital?
Et dic que...
Tu creus que fer un hospital és un pim-pam?
Està entusiasmat per posar l'hospital a Pineda. Sí, i no d'ara, no.
I Sant Pol estaria encantat que hi hagués l'hospital.
Exacte, qualsevol municipi. Vale. Perquè és l'empresa més important que té una ciutat, no? En aquest cas, no? Molt bé. Per acabar, és molt agosarat el que va dir ahir Freixas, creieu?
És poc realista, perquè de fet el solar aquest no és públic, és de privat.
I faran pisos, ja està.
Hauria de ser, pues, no sé, que el Departament de Salut de la Generalitat digués volem ampliar l'hospital i aleshores comprar aquest solar i, bueno, jo penso que avui en dia, aviam, ja és una corporació que va des de Mataró, des de Blanes a Arenys, sí. I que el que es tracta és de descentralitzar i de posar serveis a diferents llocs. Jo crec que la cosa va per aquí, no de fer un macrohospital, sinó de repartir serveis a tota la comarca.
Jo crec que hi és tertulià vostre, el doctor Puig.
Sí.
Si li pregunteu, ell dirà que l'Hospital de Calella té terreny suficient per ampliar-se.
Bueno, el Pere Puig sap... aquesta setmana va deixar anar alguna coseta que no ens va acabar d'aclarir, però jo crec que sap alguna cosa.
Val.
Crec.
Bueno, sí, ho vaig sentir a la tertúlia.
Em va donar la sensació que sap alguna cosa que no sabem els altres.
Però és referent a això que estàs dient,
sí, a
l'ampliació. Sí. Vull dir que poden fer-hi pisos allà, ja està. És que és tan fàcil.
Molt bé, Joan Torrent, Xavier Arnejas, Lluís Barri, Xavier Gaset, Montserrat Casaus i Isidre Argelers. Moltes gràcies.
Bon dia.
I avui
dia.
Parlar dels gràcies. Bancs.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella. Calella.cat.
No t'adormis i posa't en marxa, perquè el carnaval ja és aquí.
I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
Prepara't. A Minlingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Minlingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a Minlingua. Carrer Bruguera 275, Calella, o al web minlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
7 minuts camí de les 12 amb la Dolors Liauriara. Bon dia, Dolors.
Bon dia, Sònia.
Amb l'abans de l'informatiu de la una. Amb doncs, quin menú avui?
Doncs mira, avui parlarem d'aquesta comunicació que estan rebent moltes famílies dels centres educatius de Calella, de dos centres educatius de Calella, els concertats, que se'ls demana que signin, estan de fet recollint les direccions, signatures en contra de les noves normes que està preparant el govern pel que fa al decret d'admissions. El que es demana són signatures contra una normativa que diuen que perjudica el concert educatiu, perquè el que preveu és que es creïn unes taules municipals en les quals les escoles concertades no hi tenen participació, que pot decidir si es tanquen o no es tanquen línies. Per tant, quines són les places que poden ofertar les escoles concertades cada any? Diuen que això és un greuge que té l'escola concertada, que actualment doncs aplega el 40% de l'alumnat i que, no obstant això, no tindrà veu en aquestes taules, que són taules municipals, que hi hauran representants del Departament d'Educació i també els ajuntaments, en els quals es decidiran quantes places es poden ofertar cadascuna de les escoles. Sobretot, insistir que es tracta ara mateix d'un projecte de decret llei, que tot just el Departament l'està elaborant, tot i que sí que porta uns treballs previs que ja han generat polèmica, preocupació, com dèiem, a l'escola concertada, i que s'ha traduït doncs ara en aquesta mesura de pressió, que és la recollida de signatures en contra d'aquest decret que està impulsant el departament de Josep Bargalló. Les escoles Freta i també l'escola Pia de Calella són les que ara estan enviant comunicacions a les seves famílies perquè signin en contra d'aquest decret. Avui ho expliquem a l'Info Migdia. També hem volgut aclarir aquests dies, segurament, no sé si tu, Sònia, també hem rebut les cases de Calella una bustiada amb uns fulletons en què se'ns explica quin és el nostre regidor de districte.
Sí, i tant. Jo el tinc enganxat a la nevera, per cert.
Molt bé, doncs mira, se n'ha fet ara mateix aquesta bustiada per informar tots els ciutadans quin és el seu regidor de districte, per tant, quin és el responsable municipal directe al qual poden adreçar doncs queixes, consultes, suggerències, que diguéssim és el seu regidor de referència. És una experiència que ja s'arrossega des de l'any 2011, si no m'equivoco. En aquesta ocasió doncs, s'ha agafat tot el plànol de Calella, s'ha dividit en 7 àrees i cadascuna de les àrees s'ha assignat a un regidor. Avui a l'informatiu explicarem quin és el regidor, quins són els regidors que s'ocupen de cadascuna d'aquestes 7 àrees i quins són els carrers que comprenen. Un 31% han baixat els accidents de trànsit a Calella durant el 2019 en comparació amb el 2018. Diuen des de l'Ajuntament que això demostra doncs, els bons resultats de totes les campanyes de sensibilització, de control també de trànsit que s'han estat fent. Aquest 31%, aquest descens del 31% en el nombre d'accidents de trànsit és una de les dades que es van aportar a la Junta de Seguretat Local, que es va celebrar ahir dijous al matí i que va comptar amb la participació del delegat del govern de la Generalitat, el Julià Fernández, que també va assistir. De fet, en aquesta trobada que es fa de forma periòdica, en la que es conviden tots els cossos de seguretat doncs, que tenen presència aquí a la ciutat de Calella, en aquest cas parlo tant de policia local com també Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, que sempre se'ls convida. Hi ha una caserna aquí a Calella i també a una representació del cos també se'ls convida en aquesta junta local de seguretat. Doncs serveix això per posar una mica en comú coneixements, coordinar estratègies i tot plegat per millorar la seguretat ciutadana. La policia va explicar doncs, això, la policia local va explicar que han disminuït un 31% els accidents de trànsit, però que per contra han augmentat un 11% les denúncies de l'ordenança de civisme.
Ja.
Significatiu això.
Sí, sí, sí.
Sònia?
Sí, sí.
Més coses. Vinga, avui és una de les notícies importants d'avui, la que obrirà el bloc esportiu, i és que ahir a la tarda es va presentar l'edició 100 de la Volta, la del centenari, la novena que sortirà de Calella, amb etapa inaugural, amb sortida i arribada aquí a la nostra ciutat. Serà l'última edició que Calella acollirà l'etapa inaugural. S'anunciaven moltes novetats per aquesta edició número 100 de la Ronda Ciclista Catalana i ahir es va desvetllar el recorregut que faran els ciclistes en aquesta primera etapa. I atenció, perquè sempre veiem a tot el pilot sortint de la Riera cap Aspre i agafant direcció al Far Sant Pol per pujar cap amunt i ja començar a pujar ports. Doncs en aquesta ocasió els ciclistes aniran en direcció Girona.
Molt bé.
Per això diem que diem nosaltres als informatius a la pàgina web que la Volta 100 ha girat l'etapa.
I tant.
Perquè
sí,
en comptes d'anar a direcció Barcelona, els ciclistes prendran sortida cap a Girona. Passaran Malgrat, Blanes, Tossa i després agafaran muntanya i pujaran fins a Santa Fe del Montseny. Que ara preguntava jo aquí a la gent experta. Serà el port de primera categoria quan faltin 50 quilòmetres i em deien... això és un trencacames i per tant doncs, qui arribi primer, qui superi primer aquest port segurament és qui s'enfundarà el mallot de líder provisional de la Volta, Sònia.
Doncs
i diumenge
atents.
Que hi ha benedicció dels animals i en farem a la ràdio a la ràdio i a la tele un vídeo d'aquells que agrada tant a la nostra audiència.
Molt bé, gràcies Dolors, bon cap de setmana.
Gràcies.
Les companyes d'informatius que s'hi posaran a la una, acabem amb música de Kenny Loggins, aquest cantant americà nascut al dia com avui de l'any 1948. Dilluns tornem als vols de les 10 amb una entrevista d'aquelles punyents. Dilluns seran aquí l'Associació Dret a Moviment per la de l'eutanàsia. La ciutat, com sempre, possible gràcies al suport de les companyes d'informatius. Avui amb el suport tècnic del Víctor i el Joan Mariera. Us ha parlat Sònia Montanyola. Bon cap de setmana, tornem dilluns als vols de les 10. Adéu-siau. Ever and ever, I see myself within.